Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casa.
Bueno, aquests d'entrada, després anirà venint més gent. En Julián, el Pablo Iglesias, la Mònica Hernández, el Pere Mas, bon, això serà. Hola, Ramon Rovira, què tal? Bon dia des de Madrid, eh?
Bon dia, Jordi.
Bon dia aquí a Madrid, el Ramon Rovira. Tenim a Xavier Melero als estudis. Hola, Xavier Melero, què tal? Bon dia.
Bon dia, tingui.
El Ferran Casas, hola, Ferran, com estàs? Bon dia.
Hola, aquí amb el Melero. Estem al mando els dos, avui.
Al sí, mando sí, els dos, efectivament, així m'agrada. I l'Anna Gómez, que està al mando Lleida, com sempre. Què tal, Anna? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia. Escolta, perdoneu que tinc una notícia d'última hora, que és que... Espera't un moment. Anem a Brussel·les perquè el Lluís Tovar està pendent d'aquesta reunió del Consell de la Unió Europea en què s'ha de tornar a posar sobre la taula la qüestió de l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. De fet, fa uns minuts que ha arribat el comissari europeu de Justícia, Didier Reinders, que li han preguntat per l'amnistia a Lluís Tovar.
Sí, i ha donat una resposta diplomàtica, diguem. És a dir, no ha volgut entrar en quins aspectes miraran amb lupa. Simplement diu que ja han rebut el text de la mà del ministre de la Presidència, de Félix Bolaños, però que encara és d'hora per fer-ne qualsevol tipus d'avaluació. El més important, de moment, ha dit, és que no ha expressat en cap moment cap mena de preocupació. L'escoltem.
No tinc cap preocupació. Vaig demanar a rebre el text i així ho hem fet. Necessitava tenir un text sobre la taula. I ara, en base a això, encarregarem un informe i podrem fer-ne una valoració. I sempre amb la màxima col·laboració amb les autoritats espanyoles.
Sí, Reinders també ha confirmat que la reunió amb Félix Bolaños, la reunió que li ha demanat al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'hauria de fer el més aviat possible.
Per cert, que ha arribat també el secretari d'Estat d'Exteriors. Avui no hi ha el ministre perquè és al Congrés per la investidura. Hi ha alguna cosa sobre el tema de l'oficialitat del català?
Doncs res, és una persona que no està, diguem-ne, no té gaire costum a parlar a les càmeres i diguem-ne que se'ns ha tret de sobre ras i curt. Ens ha dit que el que hagi de dir del català primer ho diria dins la reunió i que a la tarda ens ho explicaria als periodistes. Ara sí que estem pendents de l'arribada dels altres ministres, que com ja sabeu a les altres reunions, doncs els diferents ministres dels altres països són els que expressaven públicament les seves preocupacions, a veure què és el que diuen avui.
Va, gràcies, Lluís. Qualsevol cosa ens ho fa saber des de Brussel·les, eh?
Perfecte, fins ara.
Gràcies, que vagi bé. Fins ara. Aviam, Jordi de Planell, què tal?
Bon dia.
Bon dia. Qui està en misteri? Per què vas abrigat? On vas ara?
És que no t'ho puc dir. Encara no t'ho puc dir.
Ja hem fotut misteri a les 8 del matí sobre on anava Jordi de Planell, però no és res vinculat...
Jo t'he dit, no diguis res encara, perquè ho estem acabant de tancar, i tu li has pogut fotre pel boc gros, bé, però encara no podem dir
res. Però no té res a veure amb el Congrés.
No té res a veure amb el Congrés, tot i que molta gent del Congrés segurament voldria estar-ne pendent.
Bueno... Va, molt bé, escolta, ja m'ho fa saber, marxa i em diràs, fins ara, que vagi bé Jordi de Planell, aquí una estona ens explicarà on va exactament Jordi de Planell. Què tal, Ramon Rovira, com va això?
Bé, sí? Si no entrem en detall, sí.
Em permets que faci una cosa, et quedes tu al mando aquí? Un moment, perquè vaig a fer una cosa. Cupido, perdoneu, Melero, Ferran Casas i Anna Gómez, vaig a fer una cosa, vaig a passejar pel Congrés. Em deixeu amb el micròfon i... perquè vull veure si arriben, perquè avui hi ha molta preocupació, realment molta preocupació. És veritat que el Ramon Rovira ha arribat fa una estona,
sí.
I m'ha dit, diu, és que està blindadíssim, això.
Està blindadíssim. He sortit amb molt de temps de l'hotel, que estic relativament a la vora d'aquí, i he trigat, doncs, una cosa que trigaria 5 minuts, he trigat, doncs, no sé, potser ben bé mitja hora, perquè he hagut d'anar alguna
mitja hora?
Sí, va, potser 25 minuts, però he trigat bastant, perquè ja t'he dit que cada pas que arribes hi ha un control, hi ha un policia que et demana la identificació... Tot molt correcte, tot molt bé. He vingut molt aviat, per tant, tampoc hi havia gaire gent. Però sí, la sensació des d'ahir la nit del perímetre del Congrés és molt forta. Hi ha molta gent a tot arreu. Escolta, no triguis massa, que ens deixes aquí allò absolutament...
Ui, ui, calla, calla, espera't un moment, Ramon, que aquí hi ha moltes ràdios aquí al costat. Qui aquí al costat? Espera't un moment. Ramos, acompanya'm, perquè hi ha aplaudiments aquí a la sala. Sentiu aquests aplaudiments? I el Ramon Rovira sap per què, perquè saps per què hi ha tot això, Ramon?
Em sembla, estem molt a prop de la sala on està reunit el grup socialista i aquests aplaudiments corresponen als diputats del grup socialista que d'alguna forma estan celebrant el que esperen que entre avui i demà passi.
De on està la sala de columnes, que és on es reuneixen habitualment?
Sí, suposo. Aquí està molt a prop d'aquí, Tenim pràcticament al costat, per això se senten els aplaudiments.
Que toca el carrer.
Sí, sí.
Oi, acabo de veure el Carlos Herrera, que està aquí també. Clar, estan tots aquí. Espera que piqui aquí molta catifa. Sí, això és una cosa que m'agrada molt, que això de la catifa, això fa cosa gran. Un moment que mou portes, vaig baixant escales i ja ni el pati. Armenteres, estàs al pati, oi?
Jo la cabina, l'Arnau al pati.
La cabina, el pati està l'Arnau, no, ara?
Passa per la cabina a saludar, home, que ho tens amb un pas.
No em fotis una cabina si corres res, perquè em perdré per aquí entre tants passadissos. Ai, mira, estic ja pràcticament al pati del Congrés, on hi ha moltes càmeres, Arnau, molta gent,
Aquí t'esperem, i som l'Adrià Santasusagna i jo mateix. Sí, hi ha moltes...
Hola, Adrià.
És aquell moment de carrusel d'entrevistes en directe, sobretot per televisió. Ens veiem a Cuca Gamarra, veiem a Borja Semper també aquí esperant el seu torn a la televisions. És aquell moment de més periodistes que polítics, però sí que hem vist arribar a un parell de ministres, hem vist arribar a María Jesús Montero, hem vist arribar a Álvarez també, i ara això, més expectativa periodística, més aviat expectativa mediàtica que no pas polítics.
I també ja veiem el Jon Antolín, que n'hem parlat molt aquests dies, que estava allà a Brussel·les. Avui no va amb xandall, avui va amb traje, que és dia important aquí al Congrés dels Diputats. I també estem molt pendents de l'arribada dels diputats a Junts per Catalunya i Esquerra, perquè ens diuen que han augmentat les mesures de seguretat. Per exemple, sabem que Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra, que normalment ja rep el que són amenaces, estan augmentant molt a partir d'aquest novembre, és a dir, ha rebut amenaces de mort molt dures, i això està fent que augmentin les mesures de seguretat. Veurem si hi ha gent quan arribin. Formalment no hi ha una convocatòria a primera hora, haurien de poder arribar bé, segurament a la tarda serà quan tindran més problemes per sortir amb tota la manifestació de fora, però vaja, veurem com és aquesta rebuda i com volen escenificar ells també l'arribada aquí al Congrés dels Diputats.
Vale, espera que em vaig cap més enfora, perquè el Benet Iñigo, que està a l'exterior, per veure si hi ha algun tipus de manifestació o algun tipus, o hi ha alguna gent, o només hi ha gent que ve a mirar o turistes. Què, Benet?
Doncs ara mateix la situació a l'exterior és d'un bloqueig total del Congrés per part de la policia, però manifestació a aquesta hora encara res, encara zero. Al Paseo de la Castellana els cotxes circulen perfectament. Estic just davant de la Font de Neptuno, que és on s'espera que es concentrin els manifestants, sobretot a partir del migdia i sobretot a partir de la tarda, a mesura que la gent surti de la feina. I de moment està tot molt tranquil, i la policia, diguem-ne, que agafant posicions ja realment moltíssimes furgonetes dels antiavalots de la policia espanyola. I fa una estona, Jordi, he pogut parlar amb el responsable d'un bloc de pisos proper aquí al Congrés, i explicava que ahir va anar la policia per revisar tots i cadascun dels pisos que tenen accés, tenen alguna finestra, alguna obertura que es veu al Congrés des d'allà. Doncs la policia va revisar tots i cadascun dels pisos d'aquest edifici, per controlar que no hi hagués ningú que no toca, per dir-ho així. Així que mesures extremes.
Això també va passar el dia del jurament de la princesa de la Constitució, fa només un parell de setmanes, que la policia també va revisar, això que deia el Benet ara, pis per pis, els edificis propers al Congrés dels Diputats. Avui, a diferència del que va passar a la investidura de Feijóo, el reforç de seguretat es nota moltíssim a les portes del Congrés, i per tant aquest bloqueig que veiem també des del pati del Congrés es trasllada perquè els manifestants no poden acostar-se gens ni mica a les portes dels lleons.
Armenteres, a dins què? Res, tranquil, no?
Sí, molta premsa. Tenim una petita sorpresa.
Ai.
Caram, tantes coses a explicar. Anem a un discurs d'una hora i mitja de Pedro Sánchez.
Ah?
Una hora i mitja, 90 minuts, un partit de futbol.
Mira, ara veig el ministre Bolaños, que està arribant per aquí. El veig ara que està entrant el ministre Bolaños per aquesta escala. Buenos días, ministro, ¿qué tal? Home, em sembla el Sasa. Semblava el Sasa Tornil. Hola, què tal? Digues, digues, Cervanteres.
No, no, que anem un discurs d'una hora i mitja. Et puc explicar unes quantes coses d'aquest discurs? Que passa que em sap greu fer-me una mica pesat. Però és un discurs estructurats en sis blocs. És un discurs molt polític, per una banda, molt polític, ens diu el seu entorn, amb molt projecte de país. Diu que pretén demostrar que això és una investidura de veritat, que no el que va fer Alberto Núñez Feijóo ara fa unes setmanes, que va acabar fent un discurs com a líder de l'oposició, i amb això hi havia bastant consens polític i mediàtic, que el discurs efectivament era un discurs a la contra. Es presentarà aquí amb un balanç de 85% de cobriment de l'anterior projecte. Farà gala de les 200 lleis que va aprovar en la legislatura finita, i anirà a topar molt amb PP i Vox, amb ultradreta i dreta, acusant-la de ser un paràsit l'un de l'altre. Vol parlar molt d'il·lusió, pretén ser un discurs il·lusionant, de projecte de país, de determinació, molt d'esquerres, de treure pit de la necessitat d'allunyar-se de polítiques dretanes i ultradretanes, per a Espanya sigui un exemple al món per frenar la dreta i l'ultradreta. Insisteixo, el que deia, una hora i mitja de discurs.
Molt bé. Hola, espera un moment, que vull saber què faran els diputats i diputades catalans en arribar, si arriben tots junts o què faran. Hola, Miriam Nogueras, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Des de Junts per Catalunya ja sou aquí o de venir fins aquí? Com us ho fareu?
Sí. Som aquí.
Ja heu arribat tots, ja?
Som aquí. Sí, vam arribar ahir.
Però sou aquí, em refereixo que ja sou dins del Congrés?
No, estem en els nostres despatxos.
En els vostres despatxos, vol dir que haureu d'arribar. Sí, arribareu tots junts perquè ens entenguem?
Sí. Arribarem, com sempre, tots junts.
Et preocupa, Miriam Nogueras, el que pugui passar avui al Congrés o no?
Amb nivell de seguretat m'estàs parlant?
Sí, esclar.
Bé, jo crec que això que estem vivint avui no ve d'ara, tampoc, eh? És a dir, això fa dies que s'ensuma a l'ambient. De fet, nosaltres ja fa uns mesos vam posar una denúncia per amenaces, és a dir, no és un escalfament d'ara, però sí que és cert que la tensió i la histèria segurament ha pujat i ha augmentat una miqueta en els darrers dies. Però, escoltant també ara l'Armenteres, que explicava aquests punts principals, aquests sis blocs del discurs, nosaltres l'escoltarem com no podria ser una altra manera. Avui venim a això, a escoltar què ens explica, però parlem d'aquesta extrema dreta, de la dreta, de projecte de país, però no es parla d'allò que nosaltres, amb allò que insistim i que més està reflectit en l'acord que hem signat amb el PSOE, que és aquest problema de fons, perquè aquesta tensió o aquesta histèria als carrers d'Espanya no són per Pedro Sánchez o perquè hi hagi d'haver un govern més o menys progressista, més o menys reformista o inclús més o menys d'esquerres. El que explica això, aquesta tensió i aquesta histèria, és el que històricament la política espanyola ha anomenat el problema català. Aquest és el problema d'arrel, aquest és el problema de base i aquest és el problema que la política ha de resoldre.
Per cert, una notícia última hora, el Tribunal Suprem desestima la mesura cautelar de suspendre el ple d'investidura que va demanar Vox. Una mica tot plegat és fer soroll, no?
Sí, molta gesticulació, exacte. Sí, sembla que la tendència a gesticular segueix. Uh-huh. Veurem.
Miriam, tot i que en parlarem més tranquil, sobretot després del discurs de Pedro Sánchez, què penseu que pot fer en aquest discurs Pedro Sánchez? Sabeu alguna cosa de la línia que marcarà amb el tema de l'amnistia o no?
No, de fet nosaltres hem escoltat molt el que ha dit el senyor Sánchez els darrers 4 anys, i avui l'escoltarem d'una manera segurament més especial, però entenc que ell avui ha de començar a desmentir-nos els que hem dit que ell no compleix els acords, que la seva paraula no val, o inclús que només està aquí pel poder i que per tant és capaç d'aliar-se amb qui sigui per conservar-lo. Veurem. Nosaltres el que sí que tenim molt clar és que el primer paràgraf de l'acord que hem signat i diu que les coses s'han de fer en termes diferents de com s'ha fet en la darrera legislatura, i la definició del concepte de termes diferents és molt clar. No estem aquí per dir fer el mateix que s'ha fet fins ara, i esperem que no digui ni faci el mateix que ha fet fins ara.
Molt bé, en parlem més tard.
Molt bé.
Míriam Nogueres, i que hi hagi sort. Moltes gràcies, eh?
Gràcies, igualment.
Ànims. D'aquí uns moments seguim a... Seguim, espera't un moment, que també tenim a línia més gent. Està arribant en aquests moments... He vist que acaba arribar Òscar Puente ara aquí a... Sí, ja en se'n va cap allà, no? Bé, suposo que no voldrà parlar, perquè... Però, mentrestant, Teresa Jordà, què tal, Teresa Jordà, Esquerra Republicana, bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi, companyia.
Molt bé, heu arribat al Congrés ja, Teresa, o no?
Sí, senyor, molt puntual, avui a les 9, de fet ja teníem previst ser a les 9, i després, doncs, per atendre-vos a vosaltres, un xic més d'hora, sí, sí.
Heu arribat més d'hora per evitar-vos problemes a l'arribada o no?
Sí, la veritat és que una mica sí, de fet és la primera vegada, val a dir, que hem hagut de requerir seguretat, en aquest cas seguretat del partit, bàsicament, doncs, els diputats i diputades hem quedat a una hora concreta i, en fi, se'ns ha acompanyat. Val a dir també que hem entrat, és molt d'hora, falten pràcticament 3 hores perquè comenci, doncs, el debat d'investidura, i hem pogut accedir al Congrés amb les acreditacions. Això sí que ahir ens hi van posar molt l'accent, sobretot a la Junta de Portaveus, la presidenta del Congrés, que, sisplau, doncs, tots els diputats i diputades, també treballadors i treballadores del Congrés de Diputats, doncs, per accedir portéssim les acreditacions, en fi, que mai se'n requereixen, per entendre'ns, i, bueno, hem pogut accedir bé, i veurem, és un búnquer, això, eh? És a dir, que, bueno, segurament ho heu comprovat perfectament, però, en tot cas, ja som aquí, sí.
Una cosa, Teresa, que és que, evidentment, vosaltres us heu de quedar a viure uns temps a Madrid, no? Espereu que això es freni una mica, no?
Bueno, esperem que sí. Aquests dies hi ha una exhibició absolutament fora de si, absolutament desacomplexada, doncs, de les forces reaccionàries espanyoles, d'aquesta dreta espanyola, permetem, doncs, extremadament intolerant i atiada, evidentment, doncs, per aquest Partit Popular que competeix en radicalisme, no?, amb Vox, no?, i que s'està generant aquest clima d'odi, perquè és un clima d'odi, no?, segurament molt impropi d'aquesta època. Jo vull pensar que en el moment que s'acabi el debat d'investidura, que comenci la legislatura, doncs això bàsicament anirà baixant, però vés a saber. De fet, penseu que, home, no tant, bueno, una servidora, perquè hi va ser en una altra època, també és veritat, però aquests últims anys, pel que expliquen sempre els companys, és a dir, aquest un clima hostil, sobretot de cara al portaveu, per exemple, el Gabriel Rufián, que és una cara, òbviament, coneguda, ja hem patit insults, amenaces, de fet, hi ha calaixos plens aquí amb els companys i companyes treballadors del grup, amb amenaces, etcètera, etcètera. Però, bueno, fins ara no es havia requerit aquesta seguretat. Òbviament, no hi ha hagut més remei, i malauradament esperem que duri poc, però la seguretat és extremadament important sempre.
Ho ha passat malament, el Rufián?
Home, el Rufián porta molt temps rebent insults, porta molt temps rebent amenaces, i la vida que ell fa a Madrid és una vida, no sé si dir-te de convent, permeten, però déu-n'hi-do, és a dir, no sé, per posar-te l'exemple, Gabriel ahir no va ni trepitjar el despatx, evidentment treballava amb el discurs, que ja porta dies fent-ho, òbviament, però ho va fer des de l'hotel. És a dir... Bueno, això és...
Bueno, deu ser unes èpoques que no deu poder sortir gaire al carrer, evidentment.
No, malauradament no. De fet, gairebé no hauríem de sortir cap de nosaltres, en qualsevol cas, però són moments difícils.
Jo m'ho imagino, perquè realment, bueno, això serà el pa nostre de cada dia en aquesta pròxima legislatura, si les coses van com han anat fins ara.
Doncs sí, si no canvien, sí, serà difícil, evidentment es preveu una legislatura complicada... però vaja, no ho sé, anirem veient. Nosaltres, evidentment, som aquí per defensar Catalunya, som aquí per fer la feina, per no deixar de dir res del que pensem, en defensa dels principis que defensem i dels nostres ciutadans i ciutadanes, no deixarem de fer-ho. Sempre, òbviament, amb educació i democràticament, com no pot ser d'altra manera.
Escolta, Teresa Jordà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, molts ànims, sobretot, i molta força. Parlem
moltes
després
gràcies,
del discurs.
Jordi. Molt bé, una abraçada.
Teresa Jordà, Esquerra Republicana, també en directe al Món a RAC1, des d'aquest pati anem allà a la tertúlia, perquè és el que interessa. I després una altra cosa molt important, que no he volgut dir fins ara, però que haurem d'estar molt pendents. Avui vindrà a 2:15 a la tertúlia del Món a RAC1 Pablo Iglesias. Ho dic perquè Pablo Iglesias és una de les persones, ara parlava Teresa Jordà de Gabriel Rufián, però una de les persones, sens dubte, més castigades, sens dubte, a Madrid, es diu Pablo Iglesias. Ara en parlem de seguida, fem una pausa i la tertúlia al Món a RAC1.
El per què de tot plegat.
Ja estic a puesto, eh? He anat a veure així una mica l'ambient que hi ha i és un ambient estrany, diria. Un ambient estrany. Però espera't, Adrià Santasusagna, Arnau Mañé, des del que és el pati del Congrés. Alguna novetat?
Doncs mira, aquí continuen arribant diputats. De fet, ara veiem bona part dels diputats del PSOE, la portaveu Isabel Rodríguez, per exemple, tots que estan passant des de la part de despatxos fins a la part de dins de l'hemicicle. I com comentàvem, estàvem esperant que arribessin Junts i Esquerra. Junts no ho ha fet. Esquerra, et comentava la Teresa Jordà, que ja estaven aquí dins per mesures de seguretat. En principi, en els propers minuts haurien d'arribar els diputats de Junts per Catalunya, però vaja, això està blindat. No té pinta, a hores d'ara, que tinguin cap problema per accedir aquí al Congrés dels Diputats. De fet, ho explicava el Benet, tot el que és la calle San Jerónimo, que és la de la portalada de la Porta dels Lleons, està completament blindada, no pot passar absolutament ningú. Per tant, a hores d'ara, tranquil·litat, i el que tu comentaves, ja que també així és una mica enrarit allò de la prèvia abans que comenci aquest discurs de Sánchez, amb molts periodistes, alguns diputats que passen per aquí, que van fent doncs algun off the record o alguna declaració, res important, perquè evidentment tothom està centrat a l'espera del que digui Pedro Sánchez, però vaja, aquí estem, doncs continuant de moment encara aquí als patis, i l'Arnau que té més informació.
No, de fet, el que passa, Jordi, ara aquí és aquell xup-xup previ, sense tampoc massa té que comentar més enllà del dispositiu de seguretat,
per això,
de
Arnau,
veure
Arnau,
com els ministres ronden per...
Sí, per això, Arnau, perdona, em sembla molt important avui un element abans. Això és un... perquè ens entenguem, com que ja parlem sense cap tipus de problema de la futbolització de la política, estem fent una prèvia d'un Barça-Madrid final de Champions, perquè ens entenguem.
Mateix.
I en aquesta prèvia, he de dir que a mi sentir els protagonistes perquè m'expliquin el que m'han explicat durant totes les últimes setmanes,
clar,
tampoc és que m'interessi gaire. En canvi, hi ha un element que ara comentava amb el micròfon tancat aquí amb el Ramon Rovira, que és un element psicològic. Per exemple, m'ha semblat molt interessant el que explicava la Míriam Nogueras des del punt de vista de la seguretat, o la Teresa Jordà. És a dir, la Teresa Jordà explicava que Gabriel Rufián no pot sortir de casa. Ara estàvem explicant Pablo Iglesias. Pablo Iglesias vindrà aquest matí aquí a 11:15 i l'altre dia m'explicava que va amb seguretat pel carrer perquè, primer perquè li toca com a vicepresident del govern d'Espanya, però segona també perquè és que en determinades barris de Madrid ell no s'hi pot acostar. Ell no s'hi pot acostar. És a dir, aquest xup-xup que ara parlava l'Arnau i qui parlava, és a dir, podem parlar ara de que, mira, si veient Cuca Gamarra a l'hora de la 1, Feijó l'afronta con serenitat i con tranquil·litat. Mira, doncs em sembla molt bé, només faltaria que...
És que els tenim tots aquí, en línia, Cuca Gamarra, Isabel Rodríguez entrarà d'aquí uns minuts en una altra cadena de televisió, hem vist Borja Semper, hem vist també, aquí més hem vist, no sé, en tots els protagonistes, algun representant de Vox, és aquest carrusel de la prèvia per anar fent bullir l'olla, però ara mateix... Sí,
és que, repeteixo, és a dir... Hi ha un altre tema que a mi psicològicament m'interessa. Per exemple, parlàvem de la figura de Pedro Sánchez, jo crec que ara això hem de parlar, vull dir, aquest senyor, jo no em vull imaginar aquest senyor, quan va dormir, que l'estan insultant a tot arreu, que li estan dient de tot a la seva ciutat, que veu com hi ha un seguit de jutges, la foto d'avui fa por, la de la portada de La Vanguardia, que també la vull comentar en Javier Milero, i per tant, ara ja comencem la tertúlia, però aquí ja tinc el Ramon Rovira aquí, m'explicava algun anecdotari respecte al que està passant a Madrid amb diputats i diputades catalans.
Sí, sense ser oficial, però comentaris amb alguns d'ells, ens han dit que, per exemple, tant els catalans com els bascos han rebut una recomanació de seguretat, que és arribar just per la sessió i marxar tan punt acabi la sessió. És a dir, no estar-se més temps a Madrid del que sigui estrictament necessari. Això afegit al que ja s'ha comentat, doncs, de no anar a restaurants, de no deixar-se veure en públic, de mirar de fer el més curt possible el trajecte des d'on estiguin allotjats fins aquí. Hi ha un cas que em van explicar ahir mateix d'un grup de diputats catalans que es veu que estaven en un restaurant, van sentar-se en una taula en un restaurant i uns altres comensals que hi havia al costat en un moment determinat van dir, d'una forma evident, perquè es notés...
Sí, perquè es notés.
Sí, que es notés. Oiga, cámbienos de mesa porque no queremos estar al lado de estos y tal. Són coses anecdòtiques. Una altra cosa que comentàvem amb el Jordi Armenteres és ahir que, per exemple, per tota aquesta zona d'aquí voltaven uns camions amb uns megàfons realment jo estic aquí des de dilluns i tota la tarda van estar donant la tabarra amb uns megàfons, amb uns crits allò de,
i amb pantalles
i amb, exactament, sí, amb unes grans pantalles LEDs que allò sortia una imatge que deia allò, no a la llei d'amnistia, Sánchez a prisión, bueno, Felon, tot aquest tipus de coses que van repetint. Una de les coses que també ara ho comentàvem, que hem observat aquests dies, és, a banda d'aquesta tensió tan forta que realment, ostres, costa a vegades de fer-te'n una idea, no? I molt, una mica transversal, sobretot en segons quins sectors de la societat de Madrid. A banda d'això, una situació d'una miqueta de... Ha canviat l'objectiu. És a dir, si sempre que venies a Madrid senties el comentari Puigdemont, lo vamos a encerrar... Tot aquest tipus de comentaris que hem sentit tantes vegades, ara l'objectiu és Sánchez. És Sánchez.
Clar,
però és una cosa claríssima. És a dir, la idea és el president Sánchez.
Anem als estudis de Barcelona. Xavier Melero, què n'opines de tot plegat?
Ostres, tot plegat és molt bé.
Mira, deixa'm preguntar-te... Sí, tot plegat és molt bèstia, efectivament. La fotografia d'avui de la portada de La Vanguardia, què et sembla?
Bueno, em sembla una cosa que m'ha semblat simple. O sigui, jo que els jutges i els fiscals i companyia opinin i es manifestin, em sembla molt bé amb dues condicions. La primera, que no facin servir paper timbrat de l'Estat quan tenen que opinar. O sigui, que opinin com ho opinem tots, a diaris, ràdios, etc. I la segona, que no utilitzin la vestimenta pròpia de l'exercici del seu càrrec. Les togues i companyia, és a dir, que baixin d'esport o com vulguin, però no amb els símbols d'una funció que, òbviament, no poden posar al servei de la seva ideologia. Tret això, pues, escolta, que opinin el que vulguin i faltaria més. El que passa és que la tendència a utilitzar aquests símbols... O sigui, imaginem els policies nacionals manifestant-se amb el subfusell. Seria una imatge reprovable, al meu parer, no? Pues el mateix els jutges amb la toga.
Però, Xavier, escolta'm, a veure, ja, jo això que dius... Fins i tot em sembla que constitucionalment tenen dret a manifestar-se, per tant, no entrarem ara
sí,
en aquesta casuística.
No,
ho dic jo i ho qüestiono. Escolta'm, de la mateixa manera que hi ha, diguem-ne, diversos estaments de funcionariat que no està permès, per exemple, les associacions sindicals, per les raons en funció de la seva feina, escolta'm, a mi em crea una certa inquietud que un jutge, abans de poder emetre, que en el seu dia hipotèticament pot emetre una sentència sobre una cosa determinada, ja tingui una posició preconcebuda i presa. És a dir, se suposa que la decisió ha de fer en funció d'altres paràmetres que no pas la seva pròpia idea, no? I això de que els jutges es manifestin d'aquesta forma en contra d'una llei que, d'altra banda, és un projecte de llei que acaba d'entrar en el Congrés, que ja veurem com surt i com acaba, però hi ha claríssimament en contra, ostres, no sé, a mi em sobta, insisteixo, entenguent que des del punt de vista de la llibertat d'expressió poden fer-ho, més enllà estic absolutament d'acord amb tu, amb el tema de les togues i amb el tema del paper timbrat.
Jo crec que hi ha un punt d'una reacció molt corporativa i molt corporativista, no? I que ells s'han sentit atacats per una referència que, a més, és molt ambigua i és un redactat que costa molt d'entendre que hi ha en un acord polític, ni tan sols en una llei, perquè després de la llei d'amnistia no hi ha cap tipus de referència a la Laufer. Només
perdona, Ferran, digues, sí. Arnau.
Podem escoltar en directe a Cuca Gamarra, que té els mitjans de comunicació, si voleu.
Aviam, posa un moment en què diu, però...
El Partido Popular es la responsabilidad que tiene el Partido Popular desde la serenidad de cumplir la palabra dada y además no apartarnos de los principios democráticos de que vamos a dar voz y que vamos a ser ese canal que necesita la sociedad española que rechaza y que es un clamor contra los acuerdos para garantizar esta investidura y para que quien perdió las elecciones pueda permanecer en el poder. La sociedad española no se calla. y del mismo modo que no se calla, no nos vamos a callar nosotros. Y alzaremos la voz para dar voz a todos esos millones de personas, no solo a los que votaron al Partido Popular, sino también a todos aquellos que no votando al Partido Popular se sienten engañados por un Pedro Sánchez que dijo que no haría todo lo que ha firmado y todo aquello que va a hacer para permanecer en el poder. Estamos ante una investidura en la cual se ha firmado la impunidad a cambio de la investidura, porque la amnistía es la impunidad para todos aquellos que pusieron en jaque nuestro orden constitucional, la impunidad para aquellos que cometieron actos de violencia, incluido el terrorismo, y la impunidad para los corruptos. Pero además una impunidad que, como hemos podido ver, absolutamente todos los españoles, es única y exclusivamente por la necesidad. La necesidad que tiene Pedro Sánchez de 7 votos para ser elegido presidente del gobierno. Por lo tanto, el precio que él va a pagar se aparta, además, de los principios democráticos, como es la separación de poderes y garantizar la independencia del Poder Judicial, algo que es lo que debiera de ser la base de la que no se debiera de apartar nunca aquel que quiere ser presidente del Gobierno de España. Ya está.
Muy bien.
Ya está, muy
no
bien.
Muchas gracias, ya está. No, sí, clar, que ha perdido les eleccions. Que quiere continuar en el poder, home, pues com tants presidents també de les autonomies del Partit Popular o alcaldes del Partit Popular, com d'altres partits polítics que no guanyen les eleccions però que des d'un punt de vista democràtic poden governar, perquè és un tema de numèrics, així de senzill. Perdó, que t'he dit el Ferran Casas, Ferran.
Sí. No, deia que jo crec que hi ha una reacció molt corporativa dels organismes de la judicatura i de les associacions judicials, i que ells denuncien una manca de respecte a la separació de poders i que s'hi posen, però ells també estan clarament envaint o clarament trepitjant el poder legislatiu quan vol fer una llei, quan vol prendre una iniciativa d'aquestes característiques. I hi ha clarament un intent d'intervencionisme polític que l'hem vist i l'hem intuït en els darrers anys amb el procés català i amb molts altres assumptes que han afectat a Podem i altres casos, o per exemple a la llei del nom sí és sí, però ara jo crec que ha estat molt més descarat en aquestes darreres setmanes. És a dir, que el Consell General del Poder Judicial l'endemà de que el Partit Socialista i Esquerra Republicana anunciessin un acord per la llei d'amnistia, estan com a portes 5 anys en funcions i, per tant, usurpant pràcticament una funció constitucional i evitant la dimissió i estan on no els hi correspon, es pronunciés sobre una llei que encara no havia vist, quan, a més, preceptivament no li tocava, perquè el Consell General del Poder Judicial s'ha de pronunciar de forma preceptiva però no vinculant sobre lleis que promou el govern espanyol, no que promouen els grups parlamentaris. És a dir, s'atribuís aquesta funció i fes un posicionament polític, jo crec que això sí que realment és un atac a la separació de poders. I a mi em sembla impresentable que juristes es pronunciïn sobre un projecte de llei, com deia, que encara no han vist. I després sobre l'atenció, home, doncs...
Espera, un moment, deixa'm digues, Anna Gómez, sí. Sobre el tema de la fotografia d'avui de La Vanguardia en portada dels jutges i d'Andalusia. Anna.
No, jo crec que el problema és molt senzill. Els jutges es pensen que la divisió de poders vol dir que ells estan per sobre del Congrés i sota. I ja està, i no n'hi ha més. Ells estan al mateix nivell i han de ser independents. I si un dels dos ha d'estar per sobre, no és precisament el judicial, sinó el legislatiu. Perquè el Congrés és l'única institució que representa la voluntat popular. Jo crec que no n'hi ha més. I, a més, 1,5 milió de vots els separen. I, per tant, la democràcia és això. A vegades guanyes i a vegades perds. I jo crec que el Melero, amb l'article que va fer a La Vanguardia, en certa manera ho reconeix. Perquè, primer, doncs, home, diu allò que ell diu sempre, però al final diu però. I en aquest però, després de que el García Castellón acusés de terrorisme a la Marta Rovira i al Puigdemont, en certa manera, Javier, te poses d'acord amb Puigdemont. Això vol dir que, malgrat tot, reconeixes que la justícia ha recarregat el dret fins a tal punt que estàs d'acord amb aquesta amnistia, sí o no?
Però jo, que estic d'acord amb l'amnistia, ho he dit sempre, i no en tinc per persona dogmàtica. Quan el Puigdemont diu que fa bon dia i fa bon dia, jo estic d'acord amb ell, no tinc cap problema.
No dic d'això, dic de l'article teu d'ahir en quant al Consell General del Poder Judicial,
bueno,
i els pronunciaments extravagants, sí, del senyor...
Home, és que, a veure, a mi quan treuen del barret ja el conill del terrorisme ja se'm posen els pèls com escàrpies, perquè m'imagino que no cal ser ni gaire progressista ni gaire catalanista perquè quan penses en terrorisme, pensis en el que estem pensant tots, m'imagino, no? Vull dir, el terrorisme el que pretén és induir el terror a la societat, induir la por a través d'actes de violència extrema. Si algú és capaç d'identificar el senyor Puigdemont o la senyora Rovira amb alguna d'aquestes activitats, vamos, és força delirant, no? I això és el que fa pensar, això és el que dona mala reputació precisament a les institucions judicials, que vegis una actuació coordinada, encara que sigui de poques persones, amb un sentit determinat i en un moment que té una oportunitat política.
No, el que va fer va ser tocar sometent a la dreta judicial i començar una mena d'amotinament contra la llei d'amnistia. I després, García Castellón segueix. És que ja no ens podem creure que les coses siguin casuals. No. És a dir, no ens podem creure que dimarts s'anunciï un acord per l'amnistia, dimecres el Consejo convoqui un ple, dijous la Guàrdia Civil entregui a l'Audiència Nacional l'informe, dijous mateix s'envia els CDRs a judici per terrorisme, la setmana següent, quan està a punt de tancar Junts l'acord, surti la interlocutòria de García Castellón, on apareix per primer cop Puigdemont, on es parla de terrorisme, on es parla d'un mort. És evident que això no és casualitat.
Però és que fixa't, Ferran, que sobre les declaracions d'ara de la Coca Camarla, dels jutges, la fotografia de La Vanguardia i de molts diaris, els jutges s'omplen la boca precisament parlant de la Constitució i l'estat de dret, i no hi ha res més que posi en perill precisament aquest estat de dret i la Constitució que no reconeixi una majoria parlamentària. I aquí està el quid de la qüestió. Si no reconeixen una majoria parlamentària, qui estan en contra del dret i qui estan en contra de la Constitució són ells.
I els jutges a Espanya fa anys que han decidit fer política. Abans en feien els militars i els capellans i ara en fan els jutges.
Una minoria als tribunals, en tot cas, i amb els òrgans de govern del Poder Judicial, que s'han corromput,
que han corromput tots els partits
durant tota la democràcia.
Al carrer,
Que no estem parlant dels jutjats de Sòria o de Tortosa.
El Consell General
estem parlant
del Poder Judicial
de la cúpula judicial.
És una institució que ha estat corrompuda per tots els partits polítics els darrers anys. És una autèntica vergonya. És una autèntica vergonya que tots sabem, abans d'obtenir una resolució judicial, si el jutge és progressista o conservador. Vull dir, això ningú no ho espera d'un inspector d'Hisenda ni d'un tècnic d'arquitectura civil del Ministeri de Foment.
Totalment d'acord.
És un despropòsit.
Que ningú s'imagina que quan el bebè va fer l'amnistia fiscal, els jutges es fessin a fer una fotografia en contra de que s'afavorís els rics.
T'haig de dir que molts jutges, i això és
obert... Ja, però ningú va sortir cap fotografia.
Molts jutges es van oposar i van participar en activitats i congressos en contra d'aquella amnistia fiscal.
Ja, però se'n van enterar quatre i ara estan cridant amb una insurrecció guerrer civilista que...
Home, els jutges no cridaran cap insurrecció.
Atien igual que el PP i Vox, aquesta insurrecció al carrer. I les proves les tenim amb el que estem escoltant i veient a la televisió i la por que la gent ha de tenir per anar a la sobirania popular, que és el Congrés dels Diputats. És una vergonya.
Estan legitimant el que passa al carrer.
Va, un instant, que són les... Falten 6 minuts per les 10, però Benet Íñigo, sobre aquest tema, ens vol dir alguna cosa? Des de l'exterior, està seguint si hi haurà... Veig les imatges de les televisions que estic veient aquí, he de dir que ambient no n'hi ha gaire. Aquesta hora. És veritat que això, a mesura que s'acosti les 12 i sobretot a la tarda vespre, això empitjorarà. Però de moment, molt poca cosa. I la segona, crec que el Benet, com a expert en temes judicials, també ens hauria de dir. Endavant, Benet.
No, ara només volia afegir a tot això que comentava la tertúlia, que recordo que en el moment del procés va haver-hi un manifest, un posicionament dels claustres de les universitats catalanes, recordo el de la UB, posicionant-se a favor del dret a decidir, i aquest posicionament la justícia el va anul·lar, va considerar que era nul, perquè la universitat havia de ser neutral, havia de garantir el principi de neutralitat. I, clar, això xoca ara amb els posicionaments que fan des dels mateixos òrgans judicials, no? Hem vist des del TCJ d'Extremadura posicionant-se en contra d'una proposició de llei.
I de Castella-La Manxa. És allò que diuen en castellà. Llavors, consejos vendo, clar, xoca, que para mí no tengo.
Xoca que exigeixin el principi de neutralitat a moltes institucions, sí, sí, perquè consideren que una universitat és una institució pública que ha de representar tots els seus membres, tot i que era, insisteixo, aprovat en un claustre que representa el conjunt de la comunitat universitària, i en canvi, ells sí que es permetin posicionar-se en qüestions clarament polítiques.
Bueno, mira, tampoc. Jo crec que tots, a tot el país, jo no sé si ho dirà el Sánchez, però ja ho dic jo, tots hem de baixar un parell de decibelis al to, perquè si ens posem tots aquí amb insurreccions, ja que el Consejo crida a un cop d'estat als carrers i tal, vull dir, potser al final acabarem prenent mal. Ha estat un sector dels jutges, no el Consejo General del Poder Judicial, o sigui, no hi ha una resolució del Consejo General del Poder Judicial, sinó del que ara és la minoria conservadora, que ja només utilitzar aquests termes parlant d'un orga de l'Estat ja grinyola per tot arreu, eh? I, home, la resolució que va anul·lar lo del claustre de la UB estava a la mar de bé. La llàstima és que això no sigui coherent amb altres resolucions.
Però ja, Melero, estàs d'acord amb que hi ha qui ha de ser més curós? És a dir, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Suprem no es poden portar com autèntics hooligans, no es poden portar com el senyor Federico Jiménez Los Santos, és a dir, o com el senyor Santiago Abascal.
Sí, home, sí, però jo dic que ha sigut un sector del Consejo. És a dir, no hi ha una resolució del Consejo General del Poder
Judicial. És el sector majoritari del Consejo,
sí, home, sí, que no,
i sí que hi ha una resolució del Consejo General del Poder Judicial contra la llei d'amnistia, i abans d'ahir del Tribunal Suprem.
Sí, és a dir, sí,
perquè... d'acord, perquè hi ha les majories, perquè hi ha les majories que hi ha, i porten tota la vida, diguem-ne, mangonejant-ho. Però, clar, és evident que hi ha un problema i que la cúpula del poder judicial espanyol...
Saps què passa? Que amb el poder judicial
no
el problema... Mira, faig una única reserva que potser és Podem, però ningú pot dir allò, vull dir, allò del tirar la primera piedra.
Bueno, doncs ara ho veurem. Jo crec que un dels reptes que té Sánchez és reformar aquests aparells de l'Estat, el poder judicial, el Ministeri de l'Interior, que són els que li han fet i li poden seguir fent, i encara més si ha de complir els acords als que ha arribat amb els seus socis, la vida impossible al llarg d'aquesta legislatura. Per tant, tindrà una majoria absoluta que permet aprovar lleis i que permet aprovar lleis orgàniques, i haurà de fer canvis.
Sí. Permeteu un instant, sisplau, un moment, que tinc el Jordi Armenteres, perquè hem vist una fotografia que és una fotografia molt potent, que és la plana major de Todos los hombres del presidente, Sánchez.
Un moment, Jordi, ara passo
l'Armenteres. Val, perfecte, passa'm un moment.
Bueno,
no sé d'on està partint.
Perdó.
No. Què, Armen, que la fotografia?
Hi ha una foto amb el poder de l'Estat al final que el porta, Pedro Sánchez, evidentment. Però hi ha hagut molt poca gent que sabés tot el que estava passant aquests dies de tota aquesta negociació, i l'imatge en aquests moments al pati del Congrés, el Todos los hombres del presidente, per una banda Francesc Vallès com a secretari d'Estat de Comunicació, per l'altra el seu director de ganivet, que és Òscar López, i per l'altra Ion Antolín. N'hem parlat molt últimament de Ion Antolín.
Heu fet famós.
És el dilcom del PSOE. I en aquests moments, i a més, això al final acaba demostrant que Espanya és un país d'homes, perquè... Sí, qui mana en aquests moments a Moncloa són aquests tres senyors, o qui ho organitzen tot i qui també veten que puguem saber moltes coses, són ells tres. Què fan aquí? Esperar Pedro Sánchez entrar per aquesta banda? Això sí, falta molt perquè arribi el president espanyol.
Deia que no, deia que a mi no m'interessa, o sigui, les prèvies no m'interessen. He de dir que hi ha una persona que fa temps que vull parlar amb ella. I si no és avui, serà un altre dia, i si no serà d'aquí un mes, no passa res. Que és Óscar Puente. Per què? Perquè tinc la imatge... Tot el merder, és molt sintomàtic el que va passar fa uns dies a l'AVE. Des d'un punt de vista d'allò que anomenem el relat. És a dir, com la dreta va sortir, però amb estampida contra Óscar Puente, perquè es va enfrontar amb un personatge a l'AVE, amb una persona a l'AVE, que resulta que després ha sigut un pinta que ha maltractat la mare...
Ell no s'hi va enfrontar, l'altre se li va
venir
i va començar a maltractar-lo.
Sí, però ningú ha demanat disculpes.
Ah, no, al contrari. Ningú ha demanat disculpes, al contrari. Des del PP es va dir que s'ho havia buscat.
Clar, és molt bèstia. Llavors aquest senyor ha acabat fins i tot a comissaria, crec que fins i tot... Bueno, amb un ordre d'allunyament de la família...
De la seva mare, perquè...
Una fotografia despullada de la mare. I clar, aquest senyor, pues, ningú ha sortit del PP dient, escolti'm una cosa, i de Vox.
Però és el mateix d'ahir, quan el del PP diu allò de que el Sánchez ha de sortir tancat en una, amb el maletero d'un cotxe. És que són aquestes barbaritats. I aquí hi ha una qüestió...
Que mai Puigdemont va sortir en cap maleter. Si això és mentida, això, és una cosa, és una brama que ha anat...
Crec que tu i jo tenim, diguem-ne, constatació, perquè va
darrere del cotxe.
Anava darrere del cotxe. boig estirat, bé, en definitiva, un dia, si cas, ho podem explicar-ho. Sí. Però respecte al que deien ara en Ferran i en Xavier i l'Anna, hi ha una qüestió que més vol... Estic pràcticament d'acord amb el que deia, però hi ha una qüestió que potser no hem d'obviar tan ràpidament. Perquè a banda de les mobilitzacions d'aquest sotogoverno, d'aquest aparell de l'Estat, diguem-ne, jutges, tot aquest tipus de coses que hi puguin haver-hi, més o menys intensa, hi ha un altre factor, que és el paper que han jugat alguns mitjans de comunicació. Jo aquí sí que voldria posar una mica també l'accent en què, entenguent que tothom té la seva línia editorial, faltaria més, que tothom és molt lliure de fer els articles i fer l'opinió que vulgui, faltaria més, però aquest ritme incendiari, si m'ho prometeu, a vegades una mica guerra civilista que hi ha hagut des del moment en què es va començar a moure el projecte de llei, la possibilitat de que Sánchez pogués ser president, insisteixo, fins i tot quan es va començar a bellugar, jo crec que això no ha contribuït, al contrari, ha encès molt els ànims. I això es veu d'una forma molt, molt, molt puntual aquí a Madrid, perquè no és un factor que es pugui estendre a altres llocs, per descomptat, a altres llocs no es viu d'aquesta manera, i aquí sí que es viu d'una forma molt tensa, però esclar, té una translació, per exemple, quan escoltes les ràdios de tot Espanya, algunes ràdios, òbviament, no totes, o, per exemple, alguns programes de televisió. Tot això, jo crec que ha anat fent aquest xup-xup, aquest caldo, en què al final hi ha molta gent que segurament això ho veuria amb una certa distància, o simplement diria, escolta'm, això, doncs mira, si això ha d'anar bé, doncs endavant, i en canvi s'ha convertit en un factor de debat, com si s'hagués traslladat aquella tensió que fa un temps hi teníem a Catalunya, s'hagués traslladat a la resta d'Espanya, i és una forma molt especial, a la bombolla de Madrid. I home, jo crec que també toca una mica fer aquesta anàlisi del que el paper que hagin pogut tenir com a mínim els opinadors i alguns mitjans en aquest territori.
Moment, un instant, que són les 10:02, si no hi ha ningú que ens vulgui dir res. Una cosa, Benet, no hi ha ningú, no, aquí fora, de moment, poca cosa, no?, a l'exterior.
No, diguem-ne que més enllà del perímetre del Congrés, la vida sigue, el trànsit normal, no veig cap manifestant, i a l'interior del perímetre, doncs, bàsicament, periodistes i policies. Vull dir, bàsicament, hi ha una munió de policies, ara mateix, sense tenir res més a fer que esperar, i que veiem que, per exemple, deixa'm comentar-te, Jordi, que hi ha un bar aquí en un carreró al costat del Congrés, el bar El Escaño, on normalment doncs, ja ens diuen que hi ha molta gent esmorzant. Clar, avui tots els clients, i quan tots són policies que estan aquí doncs, fent el cafè i esmorzant una mica perquè hi ha poca cosa més a fer aquí fora.
Em diu Albert Sort que des de la redacció, el sotsdirector del Monarracú, que Hazte Oír ha tret un altre autobús a passejar. A mi em sembla que és un autobús intolerable. No sé si el Melero em pot dir si això és punible o no és punible. Recordeu els autobusos contra les persones trans, contra l'avortament, contra el fet de parlar de violència masclista? Doncs des d'avui començarà a circular per Madrid un bus on es pot llegir Sánchez dictador, valen? Pedro Sánchez odia Espanya, PSOE, però el més bèstia és la fotografia on es veu vestit del Tercer Reich amb un bigoti hitlerià a Pedro Sánchez. Uf. No sé si això és l'autobús, eh?
Sí. Això no és el que vaig veure jo. Vaig veure un camió, era un
sí, camió gran. Sí, però sí, això és una altra...
Això és una altra cosa.
Una pregunta, és... Melero. Això és sancionable? És punible? És apologia al terrorisme, no, això?
No sé.
Del feixisme?
Bueno, que estem com sempre, clar, els límits de la llibertat d'expressió són molt, molt, molt amplis i tenen els seus costos, tenen els seus riscos. Però, bueno, una fotografia transvestit o retocada perquè sembli Adolf Hitler, d'entrada és una lesió important contra l'honor del president i això està tipificat.
Mira, ara us l'enviaré perquè la podreu veure, tots plegats, i en dieu el que. Un segon, sisplau, que tornem de seguida aquí al Monarracú des del Congrés dels Diputats a Madrid.
El perquè de tot plegat.
Són les 10:09, continuem al Monarracú des del Congrés dels Diputats. Li envia la fotografia tant al Ferran Casas, sí, com a l'Anna Gómez, com al Javier Melero, i també l'ha vista el Ramon Rovira. Uh-huh. Però abans, un moment que li pregunto directament amb el Melero. Melero, què et sembla?
Home, sembla clarament, directament injuriosa. I com és una injúria adreçada contra una autoritat, funcionari públic, hauria d'actuar el fiscal d'ofici. I a part de ser injuriosa, té un altre problema, que és d'aquesta intolerable trivialització del nazisme i de l'Holocaust. Vull dir, tot és reduït a Hitler, la comparació sempre és amb els nazis, i bueno, això és malaltís, francament morbós.
Sí, jo crec que clarament estem parlant, suposo, i em corregirà, si no, aquí el lletrat Melero, d'un delicte d'odi, però és evident que contra això s'ha de lluitar i s'ha de perseguir, i perquè a vegades ens lamentem molt de tot el que fem malament a Catalunya, que són moltíssimes coses, però hi ha coses que també les fem bé. Per exemple, l'any 2020, al nostre país, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei sobre igualtat de tracte i no discriminació, amb un règim sancionador inclòs, aprovat per unanimitat, que va fer que aquesta associació, que ara fa això de Pedro Sánchez, per passejar per Barcelona un bus transfòbic, se li imposés una multa de 20.000 euros per fomentar el discurs d'odi. Doncs jo crec que en aquest cas no hi ha altra que perseguir-los i sancionar-los i impedir això, no?
Val. Són les 10 i 10. Anna, has vist la fotografia, no?
Sí, no, jo insisteixo, la base de mesurar dels jutges la tornarem a veure, perquè el que vaig veure a Màlaga, si allò no és delicte i allò no és perquè actuï la fiscalia, perquè no estem parlant de retenir una secretària judicial, sinó un president del govern en funcions i un canciller alemany. El Pau Juvillà, per no treure llaços grocs de la paeria, el van inhabilitar i el van apartar de la mesa del Parlament. El president Torra, per no treure una pancarta a favor dels presos polítics. Vaja, no ho sé, d'altres mateixes.
Bueno, i perdona, el Joan Coma.
I el Joan Coma, correcte.
El trencar els ous.
Exacte.
Sí, sí, tècnicament els van condemnar per desobediència, per desobeir ordres judicials.
Clar.
Que és el que he dit.
Ramon, digue-m'ho que queda
no, correcte. No, res, simplement amb el tema del llenguatge, que el Melero té raó quan parla d'això del nazisme, però és que aquests dies estem sentint parlar de cop d'estat com aquell que parla de qualsevol cosa. I esclar, és que al final les paraules tenen el seu valor. I tu quan vas dient permanentment això és un cop d'estat, això és un cop d'estat, jo entenc, escolta'm, és que cal anar amb cuidat amb el que es diu. I crec que estem... Estic d'acord amb tu, Xavier, però sobretot el tema del nazisme em sembla absolutament ja fora de mida, però fins i tot també el llenguatge aquest que es fa servir és un llenguatge tan extrem que arriba un moment que realment penso, escolta'm, algun moment o altre, és que la gent s'acaba creient algunes de les coses que sent, i pot passar qualsevol cosa. Bé. I per tant crec que la nostra obligació també és baixar una miqueta la tensió en tot plegat.
Efectivament, 3 minuts...
Lo de les nines inflables d'ahir la nit...
Bueno, això mateix. Les ministres del PSOE, tu anaven cridant. És que és una passada, aquesta gent.
Mira, són coses que, per sort, com deia abans, a Catalunya es podrien sancionar.
Tres minuts.
No tinguis l'esperança de que això passi a Madrid aviat, Ferran?
No, però no per això ho hem de deixar de dir.
Ja.
I hem de deixar de dir que aquí, per unanimitat al Parlament de Catalunya, doncs a vegades també fem les coses bé.
Molt bé. Són les 10, 3 minuts per un quart d'onze, les 10 i 12 minuts. Abans hem dit on va Jordi de Planell. Ho hem preguntat a quin lloc està. Està a les afores de Madrid. Està a les afores de Madrid. Agafat i s'ha anat a fores de Madrid. Ara ens dirà aquesta hora del matí on és. Jordi de Planell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
On pares, fill de Déu?
Doncs mira, sóc a Boadilla del Monte, que és una ciutat situada al sud-oest de Madrid, a una trentena de quilòmetres del centre de la capital espanyola. Té uns 60.000 habitants i és coneguda bàsicament per dues coses: per un palau del segle XVIII i perquè acull la seu central del Banc Santander. Però avui no som aquí a Boadilla per cap d'aquestes dues coses. Ah. I som perquè, no sé si recordaràs, que fa un mes i mig vam entrevistar l'excomissari José Manuel Villarejo,
sí,
en el marc de dos cara a cara amb l'expresident Artur Mas i amb també l'exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias. I en aquelles converses, Villarejo va assenyalar el president del Barça, Joan Laporta, i el seu entorn com una de les persones que havien incriminat Sandro Rosell en l'operació Catalunya. Recordem aquell moment.
En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
Doncs bé, aquelles declaracions van indignar el Barça, en particular el seu president, Joan Laporta, que ja va anunciar aquell mateix dia que presentaria una querella contra Villarejo si no rectificava. L'excomissari no només no va corregir les seves paraules, sinó que ens va explicar al Món RQ a través del seu advocat que les confirmava, que les reiterava, i tot plegat ha desembocat en una demanda de conciliació que avui viu el seu primer capítol aquí a Boadilla del Monte. Per què a Boadilla? Doncs perquè és on viu l'excomissari Villarejo. Per tant, la demanda s'ha presentat aquí i ara sóc a les portes del jutjat de pau de Boadilla del Monte, on ja hi ha reunit en aquests moments l'excomissari Villarejo, que a més és advocat, per tant es pot representar a si mateix, no ha vingut acompanyat del seu lletrat, i està reunit, com deia, primer amb la jutgessa de pau de Boadilla i després amb una procuradora que representa els interessos del Barça. És una reunió de conciliació en què el club intentarà que l'excomissari rectifiqui, que retiri aquella acusació. Si no ho fa, continuaria endavant el procediment judicial. I he pogut parlar un moment amb l'excomissari just abans que entrés aquí al jutjat de pau de Boadilla i ja m'ha confirmat que no pensa rectificar. De fet, m'ha ensenyat els papers que presentarà avui i que entregarà a la procuradora del Barça i confirma tot el que va dir i, a més, amenaça en aportar les proves que ho corroborarien si el procés tira endavant. He intentat parlar també amb la procuradora que representa els interessos del Barça, no ens ha volgut atendre, però atenció, perquè Villarejo sí que m'ha avançat que quan surti d'aquesta reunió, que en principi hauria de durar tot just 10-15 minuts, no s'hauria d'allargar massa, ens atendrà. Els jutjats de Boadilla, penseu que són molt petits, no hi havia ningú, abans hi ha entrat un moment fins que m'han fet fora, però hi ha entrat una estoneta a fitar una mica quins són els espais, i no hi havia ningú. Per tant, en principi, entraran, entregarà a Villarejo els documents i ja tornarà a sortir cap aquí fora.
Va. Ara m'acabo de donar que m'ha enviat un perico a fer això. És a dir...
Clar, però... s'acarnissarà.
Sí. No, pues, escolta'm, quan surti l'excomissari Villarejo, doncs l'escoltarem aviam què et diu. Jordi de Planell, des de Boadilla del Monte, repetim amb aquesta vista que s'està fent, que s'està produint en aquests moments, entre el que va ser comissari José Manuel Villarejo i la procuradora del Futbol Club Barcelona, que ha assistit en aquesta vista. Fins ara ens ho fa saber, sisplau, que vagi bé. Fins ara, Jordi de Planell.
Fins ara.
Està claríssim que no tot és la investidura, no tot passa al Congrés dels Diputats, sinó que segueix havent-hi vida fora de la carrera de Sant Jerónimo.
Oi tant. M'acaben d'enviar també l'article d'avui de Jorge Fernández Díaz de La Razón, que es titula Una investidura de la infàmia i para la història. Mare meva. Només recomano l'article d'ahir de Jorge Fernández Díaz parlant del Rosari.
El de la Verge Maria.
El de la Verge Maria per frenar Pedro Sánchez.
Bueno, i que diu Jorge Fernández Díaz que no hi ha l'oferta. Ell ho diu. Ja té...
Ai, aquest ell que té la Ferran Cara. Són les 10:17. Anem a la publicitat i continuem amb allò que també volia parlar l'Anna Gómez fa un moment, que era el tema de viure aquí.
Sí.
Viure aquí. A viure a Madrid. A Pedro Sánchez, com haurà de viure els diputats del PSOE? Potser això, efectivament, com deia abans el Melero, si baixes, tothom baixa els decibelis, potser és una altra cosa. Però la legislatura, no només dins del Parlament, dins del Congrés, la legislatura fora, això serà poc suportable. Ara ho comentem.
El perquè de tot plegat.
Bueno, estem en el moment ja del caos, cosa que m'agrada molt, t'he de dir, que jo visc amb el caos i m'encanta viure en el caos, són les 10:21 minuts, es van incorporant gent. He de dir, estimat Melero, estimada Anna Gómez, estimat Ramon Rovira, Ferran Casas també, perquè efectivament Ferran Casas també el coneix, però he de dir que, sobretot l'Anna Gómez, el Ramon Rovira i el Javier Melero, letrado Melero, he de dir que tenim una persona aquí que us vol saludar. Hola, Francesc Marc Álvaro, què tal? Bon dia.
Hombre,
què tal?
Bon dia.
Què tal? On va això?
Pels que no l'esteu veient,
sí.
Porta allò...
Com diria una persona que conec, ve com, que duia molt al Baix Camp, ve com una llapitera.
L'hem vist a la tele.
L'hem vist a la tele, impecable. La televisió espanyola, no?
Blanc impecable, una corbata blava, amb uns topets blaus, blancs, un traje... d'aquests de...
Avui va més ben vestit que el Rovira. que va ben vestit.
Que no és fàcil.
Com ho portes, Francesc Marc?
Molt bé.
Has escollit una bona legislatura, eh?
L'altre dia m'ho deia un amic, diu, ni que ho haguessis demanat, és, no? Trobar-ho tant... No, realment és un moment apassionant, estones greu i estones, diguem, divertit dins la situació, però sí, tinc la sensació que estem en un tombant d'alguna cosa, d'una època, no sé si nova, però que estan passant coses que tindran un impacte amb el temps, malgrat que hi ha molt de tàctica. És a dir, curiosament, la tàctica pot donar a néixer situacions que no són tàctiques, i això és la paradoxa de la política a vegades, també.
Avui parlàvem, per exemple, fa uns moments amb la Teresa Jordà, o parlàvem també amb la Míriam Nogueras, amb la preocupació que hi ha, per exemple, explicava la Teresa Jordà, la preocupació, per exemple, per Gabriel Rufián. És una persona, aquí, si Francesc Marc Calvoro no és una persona coneguda a Madrid.
No.
Però, en canvi, Gabriel Rufián és molt conegut a Madrid. Llavors, Gabriel Rufián, ens deia la Teresa Jordà, que, per exemple, ahir va haver de treballar des de casa.
És la primera vegada que nosaltres, com a grup, i això m'ho han explicat els companys que porten anys aquí, que tenim seguretat del partit. I aprofito per dir que hi ha molta gent que ha fet broma aquests anys de que bé que es viu Madrid, que el Gabriel Rufián, que bé que està a Madrid. No. S'han passat i es passen situacions difícils, especialment en Gabriel Rufián, que com sabeu és una cara doncs, molt coneguda. No és fàcil, com en el seu dia li passava a l'equip present Pablo Iglesias, no és fàcil. I això doncs, cal dir-ho, perquè hi ha molta gent que es pensa que aquest és un plat de gust. No ho és. Venim a treballar, assumim la responsabilitat, però hi ha situacions complicades, efectivament.
Mira, ara que parlaves i assenyalaves el Pablo Iglesias, que és aquí. Hola, Pablo Iglesias, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
I volíem parlar precisament, en tindrem a la publicitat, i després, abans de que arribés el Francesc Marc Álvaro i que arribés el Pablo Iglesias, anem a parlar del tema psicològic, perquè avui... Tot el que estem fent avui és prèvia, estem fent una prèvia. Això és un Barça-Madrid final de la Champions, que és una prèvia. Per tant, el que puguin dir, jo què sé, molts diputats i diputades del que s'espera avui, doncs no deixa de ser una prèvia. Però, en canvi, un element molt important, és a dir, tots aquells que s'han d'enfrontar amb una legislatura molt complicada i amb partits polítics que, en principi, segons es preveu, tindran una legislatura molt complicada, començant pel PSOE, seguint per Esquerra Republicana, seguint per Junts per Catalunya, seguint per Bildu i potser menys el PNB. Però és evident que els partits més, els independentistes catalans, el Bildu pel que significa i, evidentment, el PSOE pel que està fent, doncs tindrà una... i, evidentment, Sumar, també. Li preguntava a Pablo Iglesias si ha tingut problemes per entrar al Congrés, Pablo.
Bueno, yo entro con la escolta y he entrado, porque la escolta lo ha estimado así, por el garaje. Yo tengo que vivir con escolta, entonces, bueno, pues es algo que no le deseo a nadie, que no es para nada agradable ser los primeros protagonistas en España del poema de Martin Niemöller. Primero fueron a por los comunistas, porque ahora están yendo a por todos los demás. Y bueno, no es una situación agradable la que está generando la derecha en este país, con lo que cada día aparece de manera más evidente, bandas organizadas con la tarea de intimidar. Ya lo hicieron con nosotros en nuestro domicilio, ahora lo hicieron con las sedes del PSOE, y que cuentan además con notables apoyos en poderes del Estado. Que el juez decano de Sevilla se permitiera convocar una manifa, perdón por la expresión, en contra del pacto entre el Partido Socialista y Junts es algo enormemente grave. Luego el recurso que ha presentado Vox pidiendo al Tribunal Supremo que paralice la investidura, es algo grave, ocurriera lo que ocurriera. Si no paralizaba la investidura, porque entonces los electores de la derecha van a entender que pasa como Felipe VI, que Felipe VI tendría el poder de no encargar la investidura a Pedro Sánchez, o que puedan pensar ahora que el Tribunal Supremo podría tener en alguna hipótesis la capacidad de paralizar una investidura. Eso es gravísimo. Y no digamos ya si en el Tribunal Supremo se atrevieran a pararla. Es muy grave lo que está ocurriendo en este país, y una de sus expresiones es la violencia política que la derecha aplica contra sus adversarios desde hace unos cuantos años. Cuando era solamente contra Podemos y contra los independentistas, pues al mundo del PSOE, al mundo mediático del PSOE también le daba exactamente igual. Ahora pues lo están viviendo de otra manera.
Ahora hablaremos con Pablo Iglesias cómo es vivir con eso, si arriba va a plantejar-se l'opció de marxar de Madrid, que això ara li preguntaré, igual que li preguntaré, vaja, en fi, que, si com ho veieu tot, perquè, clar, aquí és posar-se al cap, per exemple, de Pedro Sánchez. Però em diuen que d'aquí uns moments ja podrem... Ja hi... connecto o no connecto? Aviseu-me. Ah, encara no, eh? Encara no. No, em diuen que no puc connectar encara perquè es veu que s'ha acabat ja la vista del comissari Villarejo amb el Barça. I ara hauré d'anar cap allà. Quan sents Pablo Iglesias, Francesc Marc Álvaro, què et sembla?
Bueno, empatitzo perquè jo crec que
Diguem, amb els pocs mesos que porto aquí me n'he adonat que quan la gent està en el mig de la trituradora doncs passes moments difícils, ho he vist en el nostre cap de grup, ara ho deia ell. També deixeu-me dir una cosa que és bo dir en aquest moment, no?, quan la tempesta és tan forta. Ara fa 100 anys que va néixer Jorge Semprún, que és un escriptor que alguns estimem molt, un gran escriptor europeu. Jorge Semprún deia que cal distingir la realitat de l'escuma del temps. Aquests dies hi ha una flamarada, hi ha una escuma del temps. Això baixarà. La dreta i l'ultradreta hauran d'acceptar la realitat, i és veritat que els més repetanis, diguem, es quedaran dins el búnquer. El búnquer era una expressió que es feia servir l'any 70, quan va morir en Franco. Alguns es quedaran sempre dins el búnquer, però les aigües tornaran a la seva llera. I, per tant, tinguem també esperança quan el govern Sánchez comenci a caminar. Entrarem en les polítiques, entrarem a negociar el dia a dia, i nosaltres els primers que ens barallarem amb el govern per fer les coses que volem fer, i baixarà, espero, i crec que serà cert, la flamarada.
Un Instagram a Gómez que vol fer una pregunta amb el Francesc Marc Álvaro, però abans deixa'm que vagi cap a Boadilla del Monte, on hi ha hagut aquesta vista amb el comissari Villarejo i la procuradora, suposo si és del Barça o de Joan Laporta, però fi, ara ho aclarirem. Tot teu, Jordi de Planell, novament, endavant.
Resolent aquest dubte que ara plantejaves, ens han dit que era la procuradora que representava els interessos del Barça com a club. Al final, per cert, no s'hi ha presentat l'advocada del Barça, només ho ha fet la procuradora, i per tant la reunió, més que una discussió, ha estat una constatació de les posicions prèvies de totes dues parts. El comissari, que el tenim aquí al costat, ara el saludarem, senzillament ha ratificat les seves declaracions al món de RAC1, i la procuradora, diguem-ne, que n'ha pres nota, s'han portat una còpia de la declaració del comissari i l'entregarà als seus clients, és a dir, al Futbol Club Barcelona, perquè a partir d'aquí pugui continuar aquest procediment judicial. Si et sembla, saludem el comissari Villarejo un moment, Jordi.
Tira.
Comissari, què tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido esta reunión de conciliación? ¿Han conciliado algo o no?
Bueno, yo me he ratificado, obviamente, en lo que dije en su día en el programa de radio, no en lo que aviesamente han pretendido interpretar, y bueno, hemos esperado durante 10 minutos para que llegara el abogado, que al final ha llegado. Debe ser que es uno de los privilegios que ya tiene Cataluña de poder no cumplir el horario de las situaciones, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema. Yo, obviamente, me he representado como abogado también y he presentado un escrito donde respondía punto por punto todas las, digamos, alegaciones que han hecho estos señores sobre mí. La verdad es que me parece de lo más curioso que con la que está cayendo, que lo más importante ahora sea el honor del señor Laporta. Yo estoy deseando que haya un juicio donde pueda aportar todas y cada una de las pruebas de lo que he dicho y de lo que he ratificado en el día de hoy, ¿no? Y fíjese hasta qué punto, sigo diciendo que yo digo la verdad, en contra de lo que todo el mundo dice, que Villarejo miente y tal, que estaría dispuesto, fíjese, hasta hacer una prueba poligráfica con un polígrafo, incluso hacerme un test de drogas, ¿no? Que no sé si las otras partes, todos los que hablan así de mí, estarían dispuestos a mantenerla. Yo estoy encantado.
Porque usted nos comentó en la entrevista que hicimos a principios de octubre que quien había señalado a Sandro Rosell inicialmente, y eso, puso al equipo de la Operación Cataluña encima de él, fue el entorno del presidente Joan Laporta, y en concreto señaló un nombre, el del señor Martorell, que había asumido responsabilidades de seguridad en la primera junta directiva de Joan Laporta. Eso es lo que hoy ha ratificado, y por otra parte, ¿tiene pruebas de ello?
Efectivamente, lo que he ratificado y lo que me parece alucinante es que el señor Rosell ha declarado que él vio los informes que una agencia de detectives hizo por encargo de la junta directiva en la época del señor Laporta, pero dice que el señor Laporta le dijo que él no sabía nada, y eso me recuerda una película de Gocho Mar muy divertida donde su esposa le pilla cometiendo una infidelidad y Gocho Mar dice: ¿qué vas a creer más, lo que están viendo tus ojos o lo que yo te estoy contando, ¿no? Es decir, el tema es muy evidente, ¿no? Es más, hay cientos de noticias que además he aportado unas pocas, donde ratifican todo y cada uno de mi contenido. Lo que he aclarado en mi comparecencia de hoy es que yo jamás dije que la información que aportó el entorno del señor Laporta fue para meter en prisión al señor Rosell. Eso es absolutamente falso.
¿Y para qué era?
Era simplemente colocándolo como que era un elemento clave en el independentismo y, por lo tanto, para que se hiciera una serie de actuaciones en contra de este señor. Yo comprobé que eso era rotundamente falso, y ahí están mis notas de inteligencia, la última de 2014, donde descarté absolutamente. Luego después, el señor Rosell tuvo problemas, que no fui yo. Fue la Guardia Civil, fue la UCO, fue la denuncia de un socio del club, un farmacéutico, creo recordar, que además era un informador, un confidente del pueblo donde él estaba, y estando yo un año y pico ya jubilado, fue cuando lo detienen y lo meten en prisión, y por lo tanto no tuve nada que ver, y él lo sabe, el señor Rosell lo sabe, porque ha asistido su abogado en la actuación judicial que actualmente tiene abierto un juzgado en Madrid, donde he aclarado y precisado todo ello. Entiendo que el señor Rosell quiera, digamos, señalarme, porque para mi desgracia, durante muchos años, soy una persona que tiene un foco mediático potente y todo lo que se refiere a mí, pues tiene trascendencia, ¿no?
Una última pregunta. En la entrevista que hicimos hace un mes y medio, usted también reveló, alrededor del mundo del fútbol, que el presidente del Real Madrid, o que el Real Madrid como institución, habían realizado pagos a árbitros antes de lo que supuestamente lo hubiera hecho el Barça. El Madrid también amenazó con querellarse contra usted por esas declaraciones. ¿Las ratifica? ¿Qué pruebas tiene de ello?
Vamos a ver, yo lo que dije exactamente es que cuando informé en el 2014 la última nota de inteligencia refiriéndome al señor Rosell, que lo único que había observado es algunas actuaciones con árbitros, sin entrar en más detalle, pero que como previamente ya había informado sobre ello por actuaciones del Real Madrid, pues las desestimaron. Entonces, eso es lo que he dicho.
¿Pero tiene pruebas de esos supuestos pagos del Real Madrid?
Yo insisto, he hablado de actuaciones, lo de los pagos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de establecer pago de dádivas, ¿no? Insisto, no tengo los recibos de los pagos en efectivo, si se refiere a eso. Lo que tengo es, de la época, muchísimos testimonios de personas que conocían la situación, y eso consta en mis archivos que me incautaron y que al día de hoy, después de tantos años, aún no tengo copia. Ojalá y algún día se desclasifiquen todos esos, digamos, archivos, porque con mucho gusto podré, digamos, acreditar absolutamente todo lo que he manifestado. No obstante, insisto, le ratifico que todo el mundo dice Villarejo miente y tal, pero hasta ahora nadie dice en concreto en qué mentira alguna vez he metido. Sin embargo, ya están viendo cómo está el ambiente político, ¿no? Aquí todo el mundo miente. Por lo tanto, es muy divertido que ahí me tachen de lo mismo.
Gràcies, comissari. Jordi, no sé si tens alguna pregunta per ell o deixarem marxar.
Ja en parlarem, que tingui sort i que aviam què passa, que moltes gràcies. Només faltaria. Gràcies, Jordi.
Perfecte, doncs gràcies.
Que vagi fins aquí. Estava parlant amb el comissari Villarejo, des de Boadilla del Monte, després d'aquesta vista amb la procuradora. Això és una història entre Laporta i Sandro. Aquí el Barça no hi té res a veure. O sigui, el Barça hi és perquè quan hi ha Laporta hi ha el Barça. I després hi ha el tema de Villarejo, que ja sap que Villarejo és divisible.
I això...
És magnífic. Ai. Villarejo m'encanta perquè hi ha una cosa que és molt bona, que és el Joker. Si diu coses a favor, sí, té raó. Si diu coses en contra, és mentider.
Sí, sí, tothom és aquells personatges que tothom els utilitza allò a benefici d'inventari, que es diu.
Efectivament.
De tota manera, això d'avui de Boadilla del Monte no és més que és un tràmit preceptiu a les querelles per injúries i calúmnies. Hi ha un acte previ de conciliació quan és entre particulars, i no cal que vagi lletrat, hi ha de sobres amb el procurador, el Villarejo ha d'anar perquè és precisament el demandat, i bueno, és un formulisme sense cap mena de contingut processal,
Va. Anna, perdó, canviant de tema. Anna Gómez té una pregunta pel Francesc Marc, però jo en tinc una pel Pablo Iglesias, perquè ho acabem de saber. Les bases de Podem han avalat un 86% dels vots dona suport a la investidura de Pedro Sánchez. Hi han votat 55.000 persones. ¿Deben los diputados, diputadas de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez? Una consulta ahir a les, que va acabar a les 10 de la nit, gairebé 12 hores abans que comencés el debat d'investidura. Pablo, ja t'ho esperaves, no tu, això?
Bueno, hay dos claves ahí. Por una parte es el voto que pidió Jone Belarra, la secretaria general, en un contexto que no es fácil para Podemos, con lo que parece que va a ser una exclusión del gobierno. Entonces yo creo que el nivel de disciplina es notable, porque el malestar es amplio. Y en segundo lugar, la participación. Más de 55.000 militantes, si lo comparamos con el único partido de Sumar que ha permitido a sus inscritos decidir, que es Izquierda Unida, han participado 5.000. Hablamos de 10 veces más. Creo que cuando alguien se pregunta por qué Yolanda Díaz jamás hará primarias, pues la razón es obvia. Los partidos de Sumar, con la excepción de Podemos, tienen 10 veces menos militantes todos juntos que Podemos y tienen un enorme problema de legitimidad democrática. Tienen apoyos mediáticos evidentes, pero no tienen casi militantes y ninguna legitimidad. Nadie de los que está ahí ha sido votado por nadie, ni los que van a nombrar como ministros, ni los que han ido en las listas, y yo creo que eso contrasta con Podemos, y lógicamente el PSOE está encantado.
¿Podemos se va a alargar de Sumar?
Bueno, yo creo que ya hay una realidad muy evidente, que es la plena autonomía de Podemos a nivel parlamentario. Si efectivamente el gobierno se configura con ministros de Iniciativa per Catalunya, de Izquierda Unida y de Sumar, pero no de Podemos, pues será a esos diputados a los que les toque la disciplina de gobierno, la disciplina parlamentaria de gobierno, y Podemos y Jone Belarra harán lo que consideren de manera autónoma. Es evidente que no es lo mismo estar dentro de un gobierno que no estar. Es evidente que no es lo mismo esta configuración parlamentaria en la que Junts y el PNV tienen mucho peso, y eso va a condicionar las decisiones del PSOE, y es verdad también que no es lo mismo Sumar que Podemos. Sumar ya ha dicho que van a mantener un estilo diferente con respecto al PSOE, y yo creo que se abre un periodo en el que Podemos va a ser una fuerza política que claramente se va a distinguir de lo que representa en este caso una amalgama de fuerzas como Sumar, que va a estar dentro del gobierno y Podemos fuera. Yo ahí creo que se van a estrechar las alianzas tanto con Bildu como con Esquerra Republicana y con el BNG, en una lógica de izquierda parlamentaria que va a contrastar con un gobierno que lo va a tener muy difícil para sacar adelante medidas progresistas.
Són les de 10 i 41 minuts. Tenia moltes ganes de parlar amb ell aquest matí. M'hi ho he dit abans i agraeixo molt als companys i també al PSOE que hagi pogut parlar amb ell un moment, que és Òscar Puente, el diputat socialista. Òscar Puente, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Muchísimas gracias. Ahora hablábamos hace un momento con Pablo Iglesias, antes lo hemos hablado también con Francesc Marc Álvaro y con Míriam Nogueras, con Teresa Jordà, de un tema que es lo que puede pasar estos próximos días y vivir en Madrid, teniendo en cuenta si eres del PSOE, si eres básicamente del PSOE, pero también de Junts per Catalunya, o de Esquerra Republicana, o de Bildu, la complicación de vivir en Madrid estos días. ¿Lo estás sufriendo de alguna manera, Óscar Puente? Luego hablamos del tema del AVE, que me interesaba mucho hablar del tema del AVE.
Bueno, yo de momento no vivo en Madrid, o sea que no. Yo vivo en Valladolid y cuando vengo a Madrid vengo en el AVE. Y bueno, algún día me quedo a dormir, pero intento ir y volver. Nosotros tenemos la suerte de que estamos a una hora de Valladolid, 50 minutos algún tren, entonces me prefiero dormir en mi casa. Yo no he tenido más problema que el ya conocido, y bueno, pues alguien te dice algo por la calle o tal, pero bueno, no ha sido para tanto. En fin, yo creo que hay una tensión más circunscrita al ámbito político, a las redes sociales, donde ahí está completamente desbocada, y en el entorno en este momento de las sedes y del Partido Socialista y de algunas instituciones. Yo creo que ahí es donde se está produciendo el mayor ataque, y bueno, esperemos que a partir de que haya un gobierno asentado, pues las cosas vuelvan un poco a su cauce, ¿no?
¿Me permite hablar un momento de lo, no de lo que pasó, sino de lo que pasó después del incidente del AVE? Porque usted no conocía a ese señor que luego hemos conocido todos, que se llama Lucas Burgueño, y que me dice Xavi Mundo que ha entrado ya a la cárcel.
Sí, está en la cárcel desde hace una semana, 10 días, sí.
¿Usted lo conocía? ¿Tenía alguna referencia de este hombre?
No lo había visto en mi vida. Pero bueno, la verdad es que tengo que contar que después he averiguado algunas cosas, ¿no? Parece muy claro que el tema no era casual, que estaba organizado, hasta el punto de que yo llevaba 10 minutos sentado en mi asiento y me llamó un policía para decirme que ya estaban las imágenes en televisión y que era un conocidísimo de la policía de Valladolid, que era un habitual de la policía, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, que esto estaba concertado y, bueno, hay alguna... Ya tenemos incluso más que sospechas de que el tema no era casual y que estaba perfectamente orquestado desde los ámbitos de la derecha y de la extrema derecha, ¿no?
¿Organizado por quién exactamente?
Bueno, yo creo que en este momento hay un conglomerado de organizaciones en torno a los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, gente que es un híbrido entre periodista, activista, agitador, no se sabe muy bien qué más, ¿no? Cómico, porque en algunos momentos pues resultan tragicómicos, y estos se dedican a incendiar, a contactar con ciudadanos a través de canales de Telegram, y bueno, pues es una manera de vivir que nos hacen vivir muy complicada, ¿no? Nos hacen fotos en cualquier sitio, esas fotos luego las publican sacándolas completamente de contexto o les ponen el pie de foto que quieran, ¿no? Yo tengo fotos con mi hija menor de edad diciendo que es una prostituta, tengo fotos con mi pareja también que es una prostituta, en fin, es tremendo, ¿no? Entonces esto forma parte de esa estrategia de hacernos a los políticos de izquierdas la vida imposible, ¿no? Y este hombre, bueno, ese día se subió al tren con una misión que previamente le había sido encomendada, ¿no? Que era intentar hostigarme, que yo entrara en sus provocaciones y, bueno, pues afortunadamente no lo consiguió, pero sí que, hombre, pues te hace pasar un rato muy, muy desagradable, ¿no?
Ahora hemos ido sabiendo cosas de este tipo, pero cosas terribles, algunas de que incluso tenía fotos de su madre desnuda, bueno, o sea, unas barbaridades una detrás de otra, pero yo quería hablar con Óscar Puente, entre otros motivos, y para acabar con este tema, porque todo esto debe ser muy difícil de gestionar. Yo se lo digo desde un punto de vista de una persona que entra en un AVE, que le meten lo que le mete, que le dicen lo que le dicen y que acaba lo que acaba.
No es fácil de gestionar. Yo ya llevo tiempo así. Es decir, yo no, para mí no ha sido esto nuevo, ¿eh? Yo he sido un alcalde que ha estado muy en el foco. En su momento fui portavoz del PSOE y eso me metió en el foco de la política nacional y he vivido situaciones muy complicadas, ¿no? Pero bueno, al final lo que sucede es que cuando un partido como es el Partido Popular se abraza a un sujeto de estas características, probablemente sin saber muy bien hasta qué
punto... Es que esa es la otra. Nadie le pidió disculpas, ¿no, usted? Nadie le pidió disculpas, ¿no, todavía?
No, de hecho, hay algún amigo que me ha preguntado si al menos en privado alguien del PP, aunque sea saliéndose un poco del guión, pues me ha dicho, hombre, desde un punto de vista humano, oye, ¿qué tal estás? Oye, pues lo siento, tal. Nadie, pero nadie, ni siquiera en el Ayuntamiento de Valladolid, donde todavía sigo siendo concejal y donde nada, ni un concejal del PP ni el propio alcalde me han preguntado si estaba bien o se han solidarizado conmigo. La verdad es que es tremendo, ¿no?
Y luego una última pregunta sobre este tema. Hablaba usted de periodistas barra activistas. Hay un debate sobre determinados periodistas de si el Congreso debe retirarles las acreditaciones por hacer más de activistas políticos que no de periodistas. ¿Esto tendría que suceder?
Si usted me pide mi opinión, y yo, que soy muy, muy franco a la hora de responder, le digo categóricamente que sí. Es decir, yo aquí estoy trabajando, trabajo para los ciudadanos y necesito un mínimo de comodidad. Aquí hay muchos medios y uno trata de atender a todo el mundo y demás, pero estos señores es que ni siquiera toleran que les digas que no les vas a atender, se pegan a ti, te persiguen por los pasillos. Es decir, es una forma de trabajar tremendamente incómoda y esto no es de recibo. Este es un lugar de trabajo, aquí venimos a trabajar, y con los periodistas normalmente pues hay una relación de respeto. Si tú les puedes atender, les atiendes, si no, pues no te van persiguiendo por los pasillos, no te van haciendo fotos en cada rincón, en el servicio, en fin, es una cosa...
¿Cómo el servicio?
Sí, bueno, están ahí apostando a la puerta del servicio, no sé, es una situación... Yo que no había estado aquí nunca, yo ni siquiera como ciudadano había visitado el Parlamento antes de ser diputado, me queda alucinado de que se permita que los representantes de la soberanía nacional estén sometidos a este nivel de asedio dentro del lugar de trabajo. Es tremendo, vamos. Todavía en la calle, bueno, pues oye, estás en la calle. Pero hombre, que en el propio Congreso se extralimiten de esta forma es algo que no tiene sentido. Por otro lado, yo creo que no podemos caer en la trampa de esto de la libertad de prensa, libertad de expresión como derechos absolutos sin ningún tipo de limitación, porque realmente no estamos hablando de periodistas. no estamos hablando de gente que quiere informar, estamos hablando de gente que forma parte de un conglomerado político que tiene un objetivo y que es básicamente destruir parte de las instituciones democráticas de este país. Entonces esto no se puede consentir. En fin, yo espero que quien tiene que tomar las decisiones, que desde luego no soy yo, ni formo parte de los órganos de gobierno del Parlamento, pues tome alguna decisión, y espero que no tardando, vamos.
Gracias, ministro.
No, eso está por ver, Al final, estas cosas... Bueno, yo soy una herramienta, no, me he venido a Madrid sin ninguna expectativa y yo voy a ayudar donde sea, dentro o fuera del gobierno, donde me pongan. O sea que no tengo... Yo he pasado de ser, digamos, el cabeza de un proyecto a ser un gregario, así que a partir de aquí pues estoy a lo que me digan.
Si es ministro, hablamos pronto. Si no es ministro, también. Hasta pronto.
Bueno, Oscar hablaremos Plante. Seguro, en todo caso.
Venga, un placer, gracias. Gracias, venga, que hasta luego. Gracias. Francesc Marc Calvo, ara sí, la pregunta, ara, Gómez, endavant. Cada marxa, Francesc Marc, Anna.
A veure, ràpidament. Mira, Francesc, precisament perquè fa poc. Primer, hola.
Hola, què tal? Hola, Anna, què tal? Benvolguda.
No vigilis. Mira, precisament perquè portes poc temps a Madrid encara i pressuposo que no estàs abduït per la dinàmica del poder i no t'has convertit en un activista, sinó que segueixes sent un periodista i bon periodista, tu creus de debò que Espanya és reformable o que ens tornaran a enredar? T'ho pregunto a tu, no l'opinió del teu partit.
Jo sempre he pensat que la història d'Espanya és una història millorable, evidentment. Espanya té un segle XIX... desastrós i arriba tard i malament a la modernitat, com sabem, i té un segle XX que tampoc és d'exposició. A partir d'aquí, el que ara ja diguem avui, el que avui substanciarà en el Congrés, i et responc, són diversos projectes, en el cas d'Esquerra, i jo m'he posat la samarreta en aquest cas d'Esquerra, tenim un projecte molt concret que no és exactament el de reformar Espanya, sinó és el d'intentar aconseguir doncs, un país diferent, una estatalitat, una república catalana. En aquest camí, però, diguem, les coses no es fan d'un dia per l'altre, en aquest camí hi ha una part de recorregut que podem fer plegats. Està clar que aquests dies el que hem vist és que amb la dreta i l'ultradreta espanyola no es pot anar a la cantonada i que, en canvi, amb determinada esquerra, alguna per tacticisme, com és en el cas del PSOE, i altra perquè potser ho ha pensat més en el cas de Podemos i Sumar, podem fer camí. Si això és un camí que, diguem, quallarà en una Espanya nova, confederal o federal, no ho sé. També crec, i aquesta és la meva opinió, que si Espanya tingués un disseny nou, diguem, integrés més la diversitat en el seu interior, una part de l'independentisme català i basc baixaria. Però això ho pensava com a periodista i ho penso ara com a polític. Diguem, si Espanya fos més una Espanya respectuosa amb la diferència, hi hauria menys independentisme. De moment, no. Aquests 4 anys, i amb això connecto amb el que deia al començar, són molt importants perquè és evident que Pedro Sánchez fa el que fa perquè no li toca més remei, perquè, diguem, els números canten, i això no és dolent. En la política l'oportunitat no és una cosa insana. Aquesta mania que ara hi ha de moralitzar la política com fos immoral pactar és una cosa del segle d'or, de l'època de Lope de Vega, no. A la política es pacta per necessitat. La pregunta política important és si després de la necessitat podem fer alguna cosa de llarg recorregut. Aquesta és la qüestió. La qüestió és si després del tacticisme del dia a dia i de la investidura, el PSOE, per exemple, pot fer una reflexió a fons per anar cap a una veritable Espanya de caràcter federal. I em sembla que amb això responc. I gràcies per Basté, per ajudar-me en aquesta explicació i per retrobar-vos els amics aquí, des de l'altra banda.
Que has de marxar. Només una última cosa, Francesc Marc. Com portes el traspàs del periodisme? A més del periodisme militant. Quan dic militant vull dir que escrivies columnes habitualment, que venies a les tertúlies habitualment. Vull dir, no és allò d'una persona que té el títol de periodista que va fer de polític. No, és un periodista que passa a ser, o no passa a ser perquè continua sent periodista, però que ara exerceixes de polític. Per tant, és un cop de volant que ens va sorprendre a tots i que ja en portes uns quants mesos.
Intento portar-ho bé, justament perquè, diguem, no vull confusió de papers, és a dir, heu parlat ara dels pseudoperiodistes, activistes. Bé, jo he estat periodista, ara faig de polític, m'he canviat, diguem, de feina temporalment, tinc molt clar el que ara he de fer, que és, diguem, treballar per un projecte, segueixo sent periodista, per tant, avui li deia un amic meu, diu, com viuràs això que tens els de Vox darrere la bancada? Dic, doncs mira, com un antropòleg en una illa nova, perquè per mi observar ja és gaudir, clar. I prendre nota també. a partir d'aquí intentar ajudar, sé que és una feina temporal i intentar, com deia aquell, sobretot no equivocar-me gaire.
Per això es marca Álvaro, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Hola, Enric Juliana. Molt bon dia, Enric Juliana. Com estàs?
Bé, molt bé.
L'Enric Juliana ja fa temps que ens va alertant en els seus articles a La Vanguardia de que alguna cosa s'estava movent a Madrid. I aquí va titular Madrid DF i nosaltres ho vam enganxar i avui ens acompanya i Pablo Iglesias s'hi afegeix. Continuarà també el Letrado Melero, marxarà d'aquí uns moments el Ramon Rovira, també continuarà una estona l'Anna Gómez fins que ella diga igual que el Ferran Casas. Però ara continuem des de Madrid amb l'arribada també de l'Enric Juliana quan s'acosta el moment, falta una hora i sis minuts perquè hi hagi l'inici d'aquesta sessió d'investidura de Pedro Sánchez com a president del govern d'Espanya.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 11.
Tenim, sí. Doncs ara, amb el canvi d'hora, de seguida es fa de nit i és quan més ve de gust ser a casa. Per això mateix, no us ho penseu dues vegades i aprofiteu per posar-la a punt amb les grans oportunitats en reformes, calefacció i decoració de Bauhaus. Tenen descomptes de fins al 70% i trobareu tot el que necessiteu per renovar la casa al vostre gust amb el millor assessorament, garantia de qualitat i preus inigualables. I és que Bauhaus ho té tot.
I a aquesta hora, quan falten 2 minuts per les 11, saludo també la Mònica Hernández. Hola, Mònica, què tal? Bon
dia. Hola, Jordi Basté, com estàs?
Què tal? Mira, aquí a Madrid, molt ben acompanyat que estic aquí, perquè ara l'Enric Juliana li preguntava com ho veus, Enric? I m'ha contestat d'una manera molt sorprenent. M'ha contestat bé. Jo pensava que em diria això no... I què t'està? Bé.
A veure, ho veig bé al següent sentit. Primer, el més important de tot, els mecanismes democràtics funcionen. Funcionen. Sí, avui es reuneix el Parlament, s'han fet unes eleccions, s'han arribat a uns acords polítics i es va a una investidura. Bueno, és la segona sessió, n'hi va haver-hi una altra que en el qual el candidat no va obtenir la majoria. Demà veurem si l'actual, el nou candidat, el segon candidat, la té. Sembla que sí, sembla que... els té els números. És a dir, els mecanismes funcionen. Això pot semblar una terrible obvietat, ho és una obvietat, però tinguem en compte que durant aquestes darreres setmanes s'han fet esforços per bloquejar aquests mecanismes. Esforços visibles i perfectament interpretables. Per tant, aquests esforços per bloquejar la investidura han fracassat. Primer punt. Per tant, bé, anem bé. Segon punt. La meva actitud subjectiva, per entendre'ns...
Espera, Armenteres, tanca el micro, que se sent... Endavant, perdona, Juliana.
Des de que va començar aquesta escalada de tensió, doncs jo m'he fet un propòsit, que és transmetre una idea positiva de la situació i, sobretot, afirmar una cosa que ja l'he afirmat en altres llocs, és a dir, aquí ningú s'ha d'espantar.
Perquè ningú s'ha d'espantar.
Exactament, perquè el que pretenen, perquè les estratègies que s'han posat en marxa estaven orientades a dos o tres objectius. El primer, intentar bloquejar la investidura. La investidura no està bloquejada. Comença d'aquí una hora i mitja. Dos, espantar, intimidar. Òscar Puente ho explicava molt bé fa una estona. L'estratègia és de la intimidació. No és les estratègies d'intimidació dels anys 30, que anaven directament... O sigui, gràcies, el pas entre la tensió política i la violència efectiva era més curt, i ara és un pas més llarg, i esperem que es mantingui llarg durant, durant molt de temps, no? Però l'orientació és la mateixa, és la intimidació, que la gent s'arrugui, que la gent s'arronsi. Per tant, el que un, i això ja comença per cada un de nosaltres, per cadascú. No... ningú no s'ha d'espantar, ningú no s'ha d'arrugar.
Pablo.
O sea, voy a dar un titular así, efectista. O sea, hoy ha muerto, hoy muere la transición. Esto puede tener muchas interpretaciones. ¿Por qué digo que hoy muere la transición? La transición fue un proceso político impresionante en la medida en que sirvió para asentar las bases de consenso de todo un sistema político. La transición configura dos grandes partidos políticos que, independientemente de su proveniencia, se ubican enseguida en las tradiciones europeas, democristianas y socialdemócratas. Partido Socialista renuncia al marxismo, Alianza Popular, que es un partido fundado por ministros de la dictadura, termina convirtiéndose en un partido popular europeo, que pactan los grandes elementos de configuración del Estado. Consiguen hacer una constitución que incluya al Partido Comunista, con su lectura, y la cuestión plurinacional, que es consustancial a los conflictos de España, se termina regulando a través de un sistema muy raro, porque el título octavo de la Constitución no dice nada, que es el sistema autonómico. Y se vehicula a través de dos partidos alfa del subsistema catalán y el subsistema vasco, PNV y Convergencia y Unión. A eso le añadimos un acuerdo entre los grandes sindicatos, uno de ellos controlado por el Partido Comunista y la patronal, lo que a mi amigo Juliana le encanta, que son los pactos de la Moncloa. Es un éxito político la transición, es impresionante. El único que se queda fuera de la transición es ETA. Y paradójicamente ETA termina convirtiéndose en un pegamento ideológico de todo lo demás. Uno de los grandes consensos de las últimas décadas es la política antiterrorista. Ahora estamos en un contexto en el que la derecha y la ultraderecha no tienen capacidad política de pactar con nadie, en el que el PSOE se ve obligado nada más y nada menos que a pactar una medida con la que estaba abiertamente en contra hasta hace muy poquitos meses, no lo hace por convicción política, lo hace por la necesidad de los votos, y asumir que hay una alianza en la que hay fuerzas políticas independentistas, una de ellas EH Bildu después del fin de ETA, en el que hay sectores de la izquierda que no tienen la actitud que tenía el PC en aquel momento, y en la que ya no hay margen ni para gestionar por la vía del pacto el problema de la plurinacionalidad. Aquí no hay acuerdo de Estado federal, de Estado confederal, de reformar el Senado para convertirlo en algo parecido al Bundesrat alemán, en el que tampoco hay un margen de entendimiento de los dos grandes partidos del Estado, no lo hay. Por lo tanto, aquí hay que gobernar con una mayoría absoluta pequeña, no se puede gobernar teniendo el apoyo de dos tercios de la Cámara como ocurría antes, y lo único que queda de la transición es que es verdad que el Ministerio de Trabajo consigue que la patronal y los sindicatos se pongan de acuerdo de vez en cuando, a pesar de que últimamente la patronal dice que esto no tiene por qué ocurrir, la patronal catalana y la patronal española se pelean. Claro, lo que viene ahora es una situación completamente nueva que puede tener una dirección de Estado, a mi juicio, democrática, que apueste por un modelo confederal en el que las reglas de funcionamiento van a ser completamente distintas, o que esto sea simplemente un epílogo y que esos cinco diputaditos que le faltan a la derecha y a la extrema derecha terminen llegando porque la legislatura se haga inviable, gracias, entre otras cosas, al apoyo de la derecha realmente fuerte, que es la derecha judicial, la derecha empresarial, la derecha mediática y la derecha que está en el ejército y en la cúpula de la policía y de la Guardia Civil. Tenemos esos dos modelos, todo lo contrario a lo que tuvimos en la transición, que la gente se vaya olvidando de esas fotos de Fraga, Carrillo, Felipe González, todos allí de acuerdo con la OTAN, con la Comunidad Económica Europea, con la División Europea del Trabajo, allí estaba Puyol y Arzayus también, todo ese mundo ha terminado. Y estamos en un contexto mucho más parecido a la historia de España del siglo XIX.
Qué interesante això que diu el Pablo Iglesias. Vull que Melero digui alguna cosa. Ramon Rovira, abans de marxar, que ha de marxar, i qui hagi de dir alguna cosa. Melero.
Home, és que ho deia abans el Francesc Marc Álvaro i ho diu ara el Pablo Iglesias. La història d'Espanya del segle XIX és molt semblant a la història d'Alemanya del segle XIX i la història d'Itàlia del segle XIX, etc, etc. A França no va haver al segle XIX cap canvi de govern que no es produís per un cop militar. Vull dir que l'excepcionalisme espanyol, vull dir, és una idea que des del 98 i la pèrdua de Cuba li estem donant tots masses voltes, tots plegats. I, bueno, la transició, amb això sí que coincideixo, va ser una història d'èxit, i de la transició encara es poden aprendre moltes coses. Vull dir que a l'enfrontament i la pujada de tensió i la pujada de decibelis permanent per part de tots no ens portaran lloc bo.
No, però bueno, jo crec que aquí...
No, jo, si em permets...
Oh, sí, us permeto tots, però abans el Ramon Rovira ha de marxar. Per tant, Ramon...
Sí, no, perdoneu, molt ràpidament. Bàsicament, és molt interessant l'anàlisi que ha fet el Pablo de la evolució que s'ha produït, i coincideixo bàsicament amb el tema de que la transició és una història d'èxit. Això crec que no podem discutir-ho, especialment venguent d'on veníem, que veníem d'una dictadura i que havia de reincorporar aquests membres de la dictadura, doncs, a una democràcia tal i com es va fer. Per tant, aquí, cap discussió. I el que sí, només voldria fer un apunt, i amb moltes de les consideracions, que hi ha una gran diferència amb la situació en què tenim actualment, amb la que havíem viscut alguns que ja tenim alguns anys, amb crisis o amb situacions de tensió anteriors. En aquests moments, i aquí sí que discrepo una mica el que diu el Pablo, és respecte al tema de l'exèrcit. Jo no veig que hi hagi allò que tots primera cosa que feia, mirar cap als quartels, cap a les casernes, a veure quin moviments hi havia, quina situació hi havia. Jo crec que en aquests moments aquesta situació està superada. L'exèrcit espanyol ha fet una transició també, sobretot des de Narcís Serra i tota la gent que ha vingut posteriorment, i s'ha convertit en un exèrcit segurament homologable, molt més que altres institucions, entre altres coses perquè formem, o Espanya forma part de la OTAN i per tant tenen contacte permanent amb altres països democràtics, i no s'entendria un moviment d'aquest tipus, i sobretot també perquè és un exèrcit professional, és un exèrcit diguem-ne de lleva. Per tant, aquesta sí que per mi és un factor molt, molt, molt important i molt diferencial. I aquí apunto una mica el que deia l'Enric, no? Que a vegades quan venien aquestes coses teníem por. I tu dius, no cal tenir por. Jo també crec que no cal tenir por ni cal arronsar-se, perquè en definitiva el que avui passarà avui demà en aquesta casa, el Congrés, és un acte democràtic. És un acte democràtic. No estic tan d'acord amb que els mecanismes democràtics funcionin a la perfecció. Ho funcionen des del punt de vista del Congrés, però no funcionen, per exemple, o hi ha alguna, diguem-ne, grinyolen una mica, per exemple, amb el tema judicial, que em sembla que aquí estarem tots d'acord en que hi ha alguns elements manifestament millorables.
Efectivament. Ramon, moltes gràcies,
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Fins ara. Ramon Rovira, el dimecres que ve l'esperem al Món a RAC1. Aviam, demanava la paraula Ferran Casas, també Ana Gómez. Serà d'aquí uns moments, Ferran, permeta. 11 i 8.
El perquè de tot plegat.
Ara, de seguida, perdoneu, és que passen coses. 48 minuts i les 12 estan passant coses com, per exemple, estem esperant l'arribada del president del govern d'Espanya en funcions, que crec que encara no ha arribat, oi? Des del pati Arnau Mañé, a Adrià Santa Susagna, Jordi Armenteres... No ha arribat, perquè si no m'ho haurien dit, segur. I també volia preguntar-li al Benet Iñigo si hi ha molta gent a l'exterior. Si em diuen si puc donar pas a algú, m'ho feu saber, eh?
Jo a veure, hola.
Sí, hola, Arnau, digues.
Mira, estem esperant a Pedro Sánchez, que ha d'arribar en uns minuts. De fet, la policia ja s'ha desplegat per aquesta zona acordonada i a l'espera que arribi el president espanyol en uns minuts. És el moment probablement més crític d'aquest matí a nivell de seguretat, perquè, evidentment, Pedro Sánchez és un objectiu que els manifestants volien evitar que arribés aquí, però pel que ens explicava el Benet Iñigo fa una estona, són molt pocs els manifestants que ronden pel Congrés i, per tant, serà impossible que compliquin la vida a Pedro Sánchez. Veiem algun moviment, està a punt d'arribar Pedro Sánchez aquí al Congrés dels Diputats, molta expectació mediàtica, en principi sense cap mena de problema.
Val, no sé si puc anar amb el Benet Iñigo a l'exterior de l'hemicicle, ai, de l'hemicicle, no puc anar-hi, més que res perquè és que hem vist algunes imatges molt curioses, ja, eh? Ara el tenim, Benet Iñigo, hem vist, per exemple, ara un moment Televisió Espanyola connectat i hem vist una bandera amb l'àliga. Sí, però
vull dir, penjada...
Hi ha poca gent, no, per aquí?
Ara mateix hi ha una cinquantena de persones, no més. El trànsit encara pot circular pel passeig del Prado, però sí que davant la tanca que ha col·locat doncs, la policia per impedir l'accés a la plaça de les Corts, a la Porta dels Lleons, doncs sí que hi ha aquesta cinquantena de persones. De moment han penjat diverses banderes a les tanques, que mira, ara justament estic veient com efectius de la policia estan... crec que retirant aquestes banderes, entenc que perquè els tapen la visibilitat una mica, és a dir, entre les furgonetes que hi ha una banda de tanca i la gent que està a l'altra, doncs si col·loquen les banderes, doncs es tapen la visibilitat i ara estan retirant o recol·locant aquestes tanques. En tot cas, de moment, poca gent, sí que se senten ja doncs, els primers crits de Puigdemont a presó i també Sánchez a la presó. Sánchez és qui més està rebent de moment en aquests primers càntics, i també alguns càntics com els que s'han sentit a Ferraz les últimes nits, una mica recriminant a la policia que defensi la seu del PSOE o el Congrés dels Diputats, dient, doncs, l'1 d'octubre jo et vaig defensar i ara els hi fas la feina bruta, o dient que aquests efectius policials haurien d'estar a la frontera i no impedint-los el que creuen que és el seu dret a manifestació. En tot cas, de moment, l'ambient prou tranquil en el sentit que hi ha poca gent encara concentrada en aquest punt al voltant de les Corts.
T'he de dir, Benet, que l'Albert Sort m'envia una imatge d'un personatge, aléjate del Partido Comunista Chino, i es veu a Pedro Sánchez brindant a Xi Jinping, el Partido Comunista de China es el núcleo dirigente. Sin este núcleo, la causa del socialismo no puede tener éxito. Mao Zedong, sí, la cara oculta de la China comunista.
Aquest ha estat dels primers en arribar. De fet, quan he arribat aquí doncs per veure una mica quin era l'ambient, dels primers en arribar ha sigut aquesta persona que porta aquesta fotografia de Xi Jinping i Pedro Sánchez brindant. No sabem molt bé els motius. En tot cas, la majoria el que porten són les banderes espanyoles amb diversos missatges. Una bandera espanyola que hi posa Pedro Sánchez igual a dictadura, una altra, una bandera espanyola amb les sigles SOS, una altra que posa PSOE igual cop d'estat, i moltes, doncs, això, amb l'escut d'Espanya, i una, com deies fa una estona, amb l'àguila franquista, obertament, doncs, penjada just davant de la policia.
Per cert, Jordi,
digues.
Només un detall. Pedro Sánchez no arribarà per la porta habitual, per la porta principal del Congrés dels Diputats, sinó que entrarà per la porta del darrere, per la porta paral·lela, al carrer paral·lel a la carrera de San Jerónimo. Per què? Intuïm que això és una qüestió de seguretat, del dispositiu de seguretat, segur, que ha bloquejat tota la part principal de l'entrada al Congrés.
Molt bé. Per tant, pot ser que estigui dins ja o no?
No és a dins, És a dir, nosaltres tenim visió tant de la porta principal com la del darrere i no ha entrat en cap moment. De fet, els periodistes estem aquí esperant a tenir aquest atge.
Val. Anna Gómez, tu diràs.
No, estic bastant d'acord amb la radiografia que han fet tant el Pablo Iglesias com el Enric Juliana. El que passa que jo penso que hi ha dos peròs. Primera, la democratització que va fer Narcís Serra a l'exèrcit no s'ha fet a la cúpula judicial. Els sabres del 78 avui són les togues. I tot dependrà del discurs. Jo estic molt expectant el discurs que faci ara Pedro Sánchez, perquè si és el Pedro Sánchez de l'entrevista de l'Evole de fa un temps, que és una de les entrevistes més xules que li he vist, sí, si allò s'ho creia aleshores i s'ho continua creient i de veritat que està disposat a fer la segona transició, la espanyola, doncs jo crec que hi ha esperança i pont no n'hem de tenir cap. Ara el problema és quan ell aguantarà aquesta pressió mediàtica, política, ideològica, econòmica, i què està disposat a donar a canvi. Per tant, esperança sí, por no, però és evident que no és una situació fàcil, perquè jo sí que penso que Espanya és molt irreformable, i quina capacitat tindrà Pedro Sánchez de complir allò que va donar o firmar la paraula amb Esquerra i Junts. I aquest és el quid de la qüestió, perquè fins que l'estat espanyol no entengui que Catalunya i el País Basc necessiten poder decidir el seu futur, estarem sempre a les mateixes. I de moment el que farem a partir d'avui o de demà és situar-nos al 2017. La feina important encara està per fer. I aquí cal veure fins a on ella estarà disposat a donar o arriscar per donar o complir aquesta paraula.
Ferran Casas?
Sí. Sobre tot el que comentàveu, dues coses. En primer lloc, sobre el tema dels mitjans de comunicació, això que comentava l'Òscar Puente, és evident que els serveis de premsa del Congrés dels Diputats tenen un problema i que durant anys li han donat molta bola, diguéssim, o moltes facilitats a l'extrema dreta, a mitjans que no són mitjans, són pseudo-mitjans de comunicació, pseudo-periodistes com Javier Negre, com OK Diario, com el Vito Quiles aquest, i que mentre mitjans de comunicació que intentem fer la nostra feina, hem tingut els darrers anys molts problemes, també perquè hi ha molta assistència o molta massificació de mitjans per moure'ns i per facilitat i fins i tot per acreditar-nos al Congrés, doncs aquests pseudomitjans fan les seves, es dediquen a trolejar les rodes de premsa, a fer el que els dona la gana. Després, sobre el tema de l'atenció i l'atenció ambiental, clar, aquí, si anem a mirar la història recent d'Espanya, amb això ha sigut fins i tot dramàtica. L'any 89, abans d'una sessió d'investidura, l'extrema dreta va matar un diputat. Va matar el diputat Muguruza de Ribatasuna i va ferir el seu company Esnaola. És evident que el context d'ETA era diferent de l'actual. Però l'atenció hi continua sent, perquè aquí, desgraciadament, en els darrers anys, hi ha una constant, que és que la dreta mediàtica i política tensiona extraordinàriament l'ambient cada cop que no governa, cada cop que és a l'oposició. Ho vam veure al final del felipisme, amb aquell anomenat sindicat del crim, amb aquest cas mediàtic. Ho vam veure durant els governs de Zapatero i ho veiem ara. Jo crec que ara sí que estem en una situació, l'altre dia vaig estar diumenge a la manifestació a Madrid i n'havia seguit moltes també a l'època de govern de José Luis Rodríguez Zapatero, manifestacions convocades pels bisbes o convocades pel PP, amb el tema del matrimoni gay, amb el tema de l'Estatut o amb el tema de la negociació a meta dels processos de Loyola, i ara és evident que el clima al carrer està molt més crispat, és a dir, tota una Puerta del Sol cridant-li fill de puta a un president del govern i demanant que se l'empresonés, amb una manifestació convocada no per l'extrema dreta, sinó pel Partit Popular, per la dreta, amb teoria democràtica, i que a vegades se la dona de liberal i moderada, doncs, home, és cridaneia significatiu. I des del punt de vista català, clar, aquesta tensió, si la tensió, diguem-ne, es manté dins dels paràmetres de normalitat, això és bo pels partits catalans, perquè dificulta que parlin o que arribin a acords el Partit Popular i el Partit Socialista, i, per tant, el Partit Socialista només pot mirar cap a la majoria plurinacional que investirà a Pedro Sánchez. I això vol dir que Pedro Sánchez es veurà abocat i haurà de fer, si vol sobreviure políticament, reformes al Poder Judicial, al Ministeri de l'Interior o en el model territorial. És a dir, els temes que no es van resoldre durant la transició espanyola i que han convertit la democràcia espanyola en una democràcia, doncs, imperfecta o a vegades intermitent en quan es toquen determinats assumptes, s'hauran de resoldre. Ara també hi ha un perill, que és que si aquesta tensió es manté o fins i tot s'escala i hi ha més incidents i hi ha més problemes, doncs pot ser que hi hagi pressió mediàtica, econòmica o fins i tot internacional al govern espanyol i també al Partit Popular perquè no depenguin dels extrems, perquè malauradament hi ha determinats poders que posen al mateix sac dels extrems a Vox que als partits independentistes o a Podem, a Sumar no, però a Podem sí.
Enric Juliana.
Sí, jo m'agradaria fer una apreciació, una observació, que és el següent, perquè a vegades, escoltant les opinions des de Barcelona, em fa la impressió que hi ha la idea de que Catalunya és com un sistema balneari, no? O sigui, això d'Espanya és una cosa infernal, tirana, diabòlica, invivible, poden trencar el coll al cap de 5 minuts de sortir de casa, i en canvi, des del balneari, això es mira des d'una certa distància, i, bueno, i donant instruccions sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Gràcies per les instruccions, però aquí estem, hi està tothom embolicat, eh? És a dir, a veure, hi ha una cosa que em sembla que, pel meu entendre, està clara, o almenys jo ho veig així, que és que aquest pacte d'investidura, el que significa, entre d'altres coses, és que els partits catalans, en la seva totalitat, passen a formar part de la dinàmica política espanyola. És a dir, aquí, una de les virtuts que té aquesta situació és que per primera vegada en molt de temps totes les forces representades al Congrés dels Diputats estan dins el joc polític, o sigui, estan disposades a participar activament del joc polític sense inhibir-se. Això no és una constant en la història política espanyola, atenció, aquest és un moment en què tothom està dins i tothom parlarà de tot, no només dels temes de l'agenda que aquests dies està en primer pla, que és els pactes Junts, Esquerra amb el govern. Parlarà de política econòmica, es parlarà de política social, es parlarà de moltes coses, no? És més, comencem a tenir informacions interessants sobre això. Per exemple, jo recomano seguir a La Vanguardia les cròniques aquests dies de Manel Pérez de la secció d'Economia. Sí. És a dir, ahir ens explicava com la patronal Foment del Treball, la patronal catalana, ha pres una actitud diferenciada de la patronal espanyola i va aconseguir que en l'últim plenari de la patronal espanyola no sortís un comunicat de condemna explícita de l'amnistia.
Perdona, que estic veient l'arribada de Pedro Sánchez. Sí. Aviam, endavant, sí. Endavant, companys.
Pedro Sánchez, que ja és dins del Congrés dels Diputats, ha baixat ràpidament del seu cotxe oficial, han obert la porta, com ja preveiem, la porta del darrere del Congrés, ha saludat habitualment, com fa sempre, el policia que el rep aquí al pati del Congrés, un somriure a les càmeres de televisió que l'esperaven, i cap a dins, no hi ha hagut cap comentari, cap atenció als mitjans de comunicació, per tant, arribada ràpida i fugaç del president espanyol.
Ara ens ho explicava Arnau Mañé. 20 segons, baixat del cotxe, ha saludat i ha entrat.
Endavant, sí, sí, menys i tot, disculpes. Menys i tot, sí, sí, sí.
Explicava això de Foment, no? Que Foment sí. ha aconseguit doncs, que la CBE no emeti un comunicat de condemna explícita de l'amnistia. Perquè Foment els està dient una cosa. Els està dient, nosaltres intentarem també influir en la política espanyola i hem fet arribar el nostre programa a Junts. Jo no sé Junts què farà amb el programa econòmic de Foment, però s'està obrint una nova dinàmica que serà bastant complexa, que ja no és només la qüestió dreta-esquerra, o no és només la qüestió independentisme respecte a l'Estat. Aquestes constants hi ha, però hi ha més... És una geometria una mica més complexa i bastant més interessant. Per tant, com que tothom està, ha donat el pas, tothom ha donat el pas d'estar a dins la política espanyola, aquí ara el que tothom ha de fer és actuar en conseqüència. Per tant, aquesta mirada des de Barcelona, dir, no, ui, això és molt complicat, això és molt tens, això és infernal, això en el fons no ho vam nosaltres, no us enganyeu, això ho vam vosaltres, perquè vosaltres heu pactat aquesta dinàmica política. I, per tant, el resultat incumbeix a tothom, per una raó, perquè si això fracassés i es produís una victòria de les forces reaccionàries, que pot passar, i Pablo Iglesias abans, jo crec que estic bastant d'acord amb el seu diagnòstic, el resultant d'això per la societat catalana seria bastant catastròfic.
Pablo Iglesias.
O sea, el lunes empieza la campaña electoral de las europeas, que yo creo que van a ser unas elecciones muy importantes por lo que representa también la situación internacional y porque va a ser, digamos, el primer test del actual gobierno, de la correlación de fuerzas en la izquierda, del apoyo que tienen las fuerzas independentistas. Yo sé que hay sectores del poder económico a los que les gustaría que Junts fuera como el PNV, y seguramente en la patronal catalana hay un deseo, que yo creo que no se oculta, de que Junts vuelva a parecerse a lo que en su momento fue Convergencia. Yo creo que eso no es posible. Creo que estamos en un escenario muy diferente en el que la propia competición interna entre Junts y ERC no va a desaparecer, teniendo en cuenta que también estamos en un escenario preelectoral en Cataluña y donde necesariamente se tiene que abrir una cuestión que es la reforma del Estado. El agotamiento del Estado autonómico es una realidad. Ojo, está agotado para la derecha, que ya no lo defiende ni lo reivindica, y está agotado también para los sectores que representan la plurinacionalidad. A partir de ahí, no hay trucos, que este es el problema con el PSOE. El PSOE no tiene un proyecto de Estado. El PSOE tiene una enorme flexibilidad a la hora de desdecirse y negociar lo que sea necesario para que Pedro Sánchez sea presidente. O sea, la hemeroteca de Pedro Sánchez es tan terrorífica, es tan desastrosa, que básicamente lo que expresa es una falta de estrategia. Nunca aceptaré a Podemos dentro del gobierno, no podría dormir si... Pues al final tuvo que aceptar porque a la fuerza ahorcan. Hay que meter en la cárcel a Puigdemont, la amnistía es inconstitucional. Pues ahora los juristas del PSOE trabajan en la dirección contraria para decir que la amnistía es constitucional, a Conde Pumpido le presionan como le presionan para que vaya en otra dirección, pero Conde Pumpido le ha puesto ahí el PSOE y dirá que la amnistía es constitucional y lo que haga falta, porque así funciona la política. El problema de no tener proyecto propio y de que todas estas cosas sean el resultado de una correlación parlamentaria es que es muy difícil gobernar una situación donde la reforma del Estado es necesaria. Es decir, ahora se está diciendo mucho, esto es un acuerdo de legislatura, hemos acordado los presupuestos. Es mentira, no se ha acordado nada más. Y basta escuchar a Oriol Junqueras cuando decía con su ironía habitual, diciendo, hombre, votaremos que sí a los presupuestos si nos gustan. Si no nos gustan, votaremos que no. Esto quiere decir que a partir de mañana se reparten cartas otra vez. Y hay unas elecciones a las que la derecha lo va a apostar absolutamente todo, y yo creo que va a haber movimientos mediáticos también, porque seguramente la derecha mediática ha entendido que ha cometido bastantes errores en los últimos dos años, dando la victoria por seguro, y seguramente pues se va a notar. Yo creo que el error de Yolanda Díaz de no mantener un espacio unificado de la izquierda, y la derecha va a jugar para que haya muchas candidaturas en las próximas elecciones y para que les vaya bien, porque saben que la división es condición de posibilidad de su éxito, y se van a ver las debilidades políticas del gobierno que tenemos, que tenemos el gobierno, que es el resultado de una correlación muy concreta que acepta la amnistía no como un primer paso hacia una nueva transición, sino como condición de posibilidad para que siga sentado Pedro Sánchez en Moncloa. Y a partir de ahora, o se asume la reforma de Estado con todos los sectores políticos que tienen que estar implicados, o si no, me temo que nos acercaremos a un escenario en el que esto sea un epílogo. Un epílogo y que después termine ocurriendo lo que todos los sectores conservadores del país quieren que ocurra.
Han de marxar tant Javier Melero com Ferran Casas, però l'última intervenció s'ha de dir alguna cosa. Melero i Casas, endavant.
No, no, que jo estic d'acord que o Pedro Sánchez en aquesta legislatura fa les reformes o és que no podrà governar. I hi ha una altra constant. Fa 30 anys que el Partit Socialista, des de l'any 93, quan va perdre Felipe González la majoria absoluta, que només pot governar amb els partits perifèrics i els partits a la seva esquerra, siguin de dretes o d'esquerres, perquè el Partit Popular no ha resolt, no està en camí de resoldre la seva relació que l'havia tingut en el seu moment de recuperar-la amb Junts i amb el PNB, però és evident que el Partit Socialista només pot governar amb els partits que representen la plurinacionalitat, el plurilingüisme de l'Estat i que, per tant, haurà d'assumir algunes o moltes, o com a mínim parlar-ne, de les seves peticions, si vol tirar endavant.
Jo només un missatge perquè tothom a la dreta es calmi i es tranquil·litzi. A fi de comptes haurien de fer una altra lectura. Qui perdona quan hi ha una confrontació? Qui guanya? Per tant, els altres han perdut.
Melero, una abraçada. Fins la setmana que ve. Igualment, Ferran Casas.
Passeu-vos-ho bé.
Continuant, a Gómez. Mònica, vols dir alguna cosa? Mònica,
sí, Hernández. Volia dir que en Pablo Iglesias parlava de la hemeroteca catastròfica de Pedro Sánchez, i és cert, i també la trobaríem d'altres polítics. Aquests dies recuperàvem frases de José María Aznar, també de Mariano Rajoy, però crec que és un polític que a mi em fascina perquè sempre se'n surt. Recordem que Pedro Sánchez va tenir un conflicte dins del partit, ha superat una pandèmia, una guerra, i avui aconseguirà, després d'unes negociacions molt dures, tornar a ser investit. I estic d'acord amb l'Anna. Espero que avui veiem el Pedro Sánchez d'aquella entrevista amb l'Evole. No en tinc cap dubte que avui farà tot un llistat de reformes socials que voldrà posar en marxa. I tot aquest soroll que hi ha sobre això que estem sentint aquests dies, verdadero golpe de estado, grave error político, farsa jurídica i quiebra fins i tot a la vez de la legalitat i la legitimitat, fa tants anys que ho sentim, ja ho deia Manuel Fraga l'any 77. Per tant, espero, com deia el mestre Juliana, que tot això sigui soroll, que no tinguem por, que avui és un dia important i que, escolta, que d'aquí una setmana tindrem govern, que qui ens ho hauria dit, doncs, fa setmanes enrere.
11:32...
Hi ha una precisió.
Anna, em deixes 3 minuts?
Sí, claro.
Pues la precisió d'aquí uns moments.
El perquè de tot plegat.
11:36, continuem en directe des del Congrés dels Diputats aquí al Món a RAC1. Ens acompanyen la Mònica Hernández, l'Anna Gómez, el Pablo Iglesias i l'Enric Juliana. Està rient Pablo Iglesias? Què està passant, Pablo?
Un amigo que se mete con Juliana.
Sí, ¿qué dice?
Si Juliana dice que no hay que tener miedo, yo ya tengo miedo. Amigo catalán.
No, dius que no tens por, Enric. I t'he de dir una cosa, eh? No. Esperàvem alguna cosa que tampoc acaba d'arribar. És a dir, hi ha molta més tranquil·litat ara que no pas els últims dies, t'he de dir. Perquè em diu el Benet Iñigo des de fora que molt poca gent i molta tranquil·litat.
Ostres, Jordi, doncs aquí mires les teles de Madrid, Telecinco, i posa màxima tensió tota l'estona, eh?
Això no consigna.
Exacte.
No és aquesta. A més, si la gent s'espanta. Ja té el tema.
Clar. Aviam, perdó, l'Anna Gómez volia dir una cosa, Anna. Digues, has de marxar.
Sí, no, jo volia fer una precisió al que ha dit Enric Juliana. Com si Esquerra i Junts s'haguessin borrat de la política espanyola o no haguessin volgut participar en res. Això no és així. En tot cas, la política espanyola els va borrar a ells amb el 155, amb la pressió judicial, política, etcètera, etcètera. Jo no crec... Així va haver un temps que ha arribat a Suna ni tan sols participava, encara que anessin al Congrés dels Diputats, o directament no hi anava. Esquerra i Junts sempre han intentat fer política. De fet, el que va passar el 2017 precisament és per intentar on som ara, on serem demà. Fer política per resoldre un conflicte històric. Per tant, no sé d'on treus que Esquerra i Junts ara sí que s'han d'implicar amb la política espanyola, com no s'han deixat d'implicar mai. De fet, els últims 40 anys de la política espanyola ha evolucionat i ha tingut estabilitat gràcies sempre, precisament, als partits catalans, que una vegada i una altra han fet un intent perquè, doncs això, per encaixar o per desencaixar. En tot cas, perquè els ciutadans decidissin el seu futur.
Juliana, per al·lusions.
No, no, una cosa és estar i una altra cosa és jugar a fons, participar d'una manera molt, en totes direccions. Jo crec que en aquesta legislatura hi haurà una participació més intensa en totes direccions, vull dir, a l'hora de defensar idees diverses sobre els pressupostos. Estic segur que, per exemple, quan hi hagi la discussió pressupostària, doncs les posicions d'Esquerra i de Junts seran diferents, perquè tindran diferents visions sobre les prioritats de caràcter econòmic i de caràcter social. El que vull dir, una cosa és estar sentat en l'escó i una altra cosa és implicar-te en la política en totes direccions. El que volia dir exactament és això, i crec que és positiu que els acords als quals s'arriben ara el que faran possible és una major implicació. Per una raó, perquè l'altra cosa que volia afegir, vinculada al que deia abans, és que també seria falsa la idea. O sigui, en aquests moments el que estem veient clarament a Espanya és que aquesta onada, podríem dir-ne, d'una extrema dreta de nou tipus, en termes històrics, que no és exactament l'extrema dreta dels anys 30, té coses que s'assemblen, altres no, i que podríem catalogar com el trumpisme, no? Està atravessant totes les societats. I en aquests moments, per exemple, el diumenge que ve hi ha unes eleccions molt importants a l'Argentina que també giren al voltant d'aquesta qüestió. Tampoc ens pensem que això a Catalunya és impermeable. I vaticino que d'aquí no molt a Catalunya hi haurà algunes discussions d'aquest tipus. I em sembla que sentirem a parlar de Ripoll. I aleshores aquí tothom també haurà d'expressar, i és a dir, el trumpisme avui és una fenomenologia que travessa el planeta, gira el planeta, dona la volta al planeta. Està? I ens planteja una qüestió que és una, i molt important, i dic això sense voluntat d'espantar ningú, posa en qüestió el futur de la democràcia. Aquest és el tema.
Acomiado l'Anna Gómez, que ha de marxar. Anna, una abraçada i fins aviat, eh?
Igualment, una abraçada a tots.
Que vagi bé, que vagi bé. Pablo.
El trumpismo significa, básicamente, que a la democracia ya no le vale. Que a la derecha ya no le vale la democracia liberal. Eso es lo que sirve para establecer un mínimo común denominador entre Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, España. Ese es el elemento común denominador que hace que dos fuerzas políticas como Vox, como lo que representa Milei, como lo que representa Kass, como lo que representó Bolsonaro o Trump, coincidan. La democracia liberal ya no les vale. Y, por tanto, el trumpismo despliega todo su poder mediático e ideológico contra la propia democracia liberal. Paralelamente a ese proceso, en España, toda la izquierda empieza a entender que el Estado es un terreno de disputa. Y en particular en España, eso lo entiende la izquierda abertzale, lo entiende Esquerra Republicana de Cataluña y yo creo que el BNG también. Y esto es muy interesante. Esto es lo que nosotros siempre tratamos de conseguir, explicarles a nuestros amigos indepes que ignorar el Estado español y querer irse del Estado español sin dar una batalla dentro del Estado era completamente inviable, como quedó claro en 2017. Ahora llega lo bueno de esta legislatura. En esta legislatura digo yo que habrá que limpiar de fachas, yo me puedo permitir expresarlo así, el Consejo General del Poder Judicial. Para limpiar de fachas el Consejo General del Poder Judicial hace falta una ley por mayoría absoluta. Eso quiere decir que Pedro Sánchez va a tener que negociar con todos los partidos, incluido Podemos, y cada partido va a poner sus nombres en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que a mi juicio no debería tener ningún vocal del PP. O se hace eso, o tenemos poco que hacer en esta legislatura. O hay una voluntad por parte de las izquierdas españolas que nunca han formado parte del Estado, de formar parte del Estado. O sea, ¿qué es esto de que solamente sea gente del PSOE la que está en las posiciones de poder en el Estado? ¿Que solamente el PSOE ponga a sus juristas en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Supremo? Hace falta una izquierda, los indepes también, que se haga Estado y que entienda que el Estado es la expresión de una correlación de fuerzas. La derecha siempre va a estar en el Estado porque es consustancial a ellos. O sea, han nacido para hacer oposiciones a jueces, a fiscales, a notarios, a técnicos de la Administración Central, la gente de derechas, se hace policía, se hace militar, hace lo que debería hacer cualquier persona con una mínima, cualquier tradición política con una mínima vocación de poder. Yo creo que la izquierda ha empezado a entender eso y creo que además es el único mecanismo para combatir el trumpismo, para combatir a los que quieren destruir la democracia liberal como mínimo común denominador de la democracia consensuable. La única manera de hacer eso es asumir una estrategia estrategia de Estado por parte de la izquierda que diga, bueno, sí, muy bien, hemos pactado que ustedes tengan un gobierno que no van a poder hacer muchas cosas, pero ahora toca que cada uno tengamos a nuestra gente en posiciones estratégicas del Estado, o si no, no hay votos.
17 minuts i les 12, un moment, vaig cap a les... veig corredisses per no sé si que arriba algú o no arriba algú al pati del Congrés, i vaig cap allà, allà hi tenim l'Arnau Mañé, l'Adrià Santa Susagna, també hi tenim bueno, els exteriors del Benet. Endavant, companys. Ui, companys. Endavant.
Doncs mira, estem aquí ara mateix al pati del Congrés, però l'ambient és bastant tranquil, és a dir, estem esperant doncs, que vagin arribant diferents grups parlamentaris, diputats, etc. Falten els de Junts per Catalunya, per exemple, que no els hem vist i que sí que haurien de fer o escenificar d'alguna manera que arriben tots junts aquí a la porta del Congrés. Però aquí dins, més enllà del que tu ja has vist fa una estona de molts periodistes, polítics, etc., l'ambient està bastant tranquil. Queda res, un quart d'hora perquè siguin les 12 del migdia. Per tant, en aquests 15 minuts hauria d'arribar tots aquests grups parlamentaris, entre ells doncs, Junts per Catalunya i part de l'Esquerra, que bé el Rufián no l'hem vist, per exemple, encara per aquí, i ara estem així, a l'espera de que arribin tots.
Armenteres, Jordi. A dins, sí.
Passa una cosa molt bèstia a les cabines de premsa, que és que no tenim senyal de televisió. Jo m'he pensat que era l'obsolescència programada, la pantalla que tenim aquí a la cabina, i de cop i volta he vist que hi ha altres companys que els hi passa exactament el mateix. O sigui, en aquests moments, a la zona on treballem premsa, estem secs, no veiem el que passa. Em diuen, per cert, d'Esquerra, que d'aquí a 5 minuts escenifiquen aquesta baixada per carrera San Jerónimo, que a més serà una imatge amb els diputats baixant sense ningú, perquè està tot tancat, tot ballat, i amb les furgonetes de la policia.
Pues un moment i anem a l'arribada.
El perquè de tot plegat.
11 i les 12. Hola, Polls, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, si necessites fer créixer el teu negoci i vols tenir més guanys, EAE Business School Barcelona posa el focus en la digitalització de les empreses amb el programa de desenvolupament directiu en transformació digital per als empleats i directius d'empreses de més de 10 treballadors. Podràs desenvolupar un pla de creixement a mida per a totes les àrees de la teva empresa, evolucionant i optimitzant processos amb l'ajuda d'eines digitals i amb l'acompanyament d'experts professionals d'EAE. És un programa 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n ara a generaciondigitalEAE.com perquè les places són limitades.
10 minuts per les 12. Deixeu-me anar, Armenteres. Ja ho teniu senyal o no?
Mira, estem veient una televisió en aquests moments, que és el canal Parlamento, que és un canal digital, però els canals on podem veure 3 o 4 càmeres a l'hora del que està passant ens costa molt. És surrealista que això passi amb un debat d'investidura. En tot cas, tenim imatge dintre del Congrés, 4 de cada 5 diputats del PSOE ja hi són, del PP potser hi ha mitja bancada, no gaire més, i van entrant de mica en mica.
Val, i a fora? Què, Arnau, doncs... Adrià?
Doncs mira, a fora ara van entrant esglaonadament, ha entrat Bildu fa uns minuts, també el PNB, que s'han sentit crits quan entraven aquests dos grups polítics. En canvi, ara fa res, cosa de 2 minuts, acaba d'entrar Santiago Abascal amb tots els diputats de Vox a darrere i se sentia de fons que cridaven els manifestants que hi ha aquí al voltant del Congrés, Abascal, orgullo nacional, perquè veieu una mica doncs, de quin peu calcen els que hi ha aquí fora i pendents perquè d'aquí a 2-3 minuts han d'arribar els grups parlamentaris d'Esquerra i de Junts.
Adrià?
Mira, Abascal entra en aquests moments dins l'hemicicle i, de fet, ens donen ja so del que està passant, del xup-xup que hi ha dins l'hemicicle.
Va bé, Arnau? Adrià?
Doncs jo continuo estant aquí fora, sí, a l'espera que arribin a Rufián i també Nogueres.
A l'exterior, no sé si el Benet el tenim connectat i el Benet ens pugui explicar. Benet, em pots explicar, sisplau, que, si hi ha alguna cosa que està passant fora?
Algunes novetats. Jo ara soc fora del perímetre de seguretat del Congrés. Estic aquí amb els manifestants, que han augmentat una mica en número, però continuen sent de moment molt pocs. Calculo unes 150 persones, 200 com a molt, que de moment s'apleguen doncs, aquí davant de les tanques policials. I en els últims minuts hem vist diverses coses. En primer lloc, ha arribat l'autobús d'Azioir, aquell que explicaves aquest matí, on hi ha una imatge de Pedro Sánchez vestit de Hitler, amb el bigoti de Hitler, on diu que Pedro Sánchez odia Espanya, jugant amb les sigles del PSOE, i en aquest mateix autobús hi ha una fotografia, un muntatge de fotografies, on Pedro Sánchez està donant un petó al cap de Puigdemont, com donant-li una mica la seva benedicció. Aquest autobús s'ha posat a donar voltes al voltant de Neptuno, i els manifestants que estaven davant la tanca policial han volgut...
Han aplaudit, entre Junts per Catalunya.
Han volgut acostar-s'hi. Espera doncs, un segon.
Ara mateix estem veient doncs, a tots els diputats de Junts per Catalunya, veiem Eduard Pujol, Míriam Nogueras, Pilar Calvo, etcètera, etcètera, que entren tots junts. De moment no sentim crits a fora ni ningú que hagi tingut cap problema de seguretat. Els veiem tots doncs, entrar ja per aquesta carrera de Sant Jerónimo, ja són a dins del Congrés, i ara mateix doncs, la imatge passarà per aquest pont que connecta cap a dins del que és l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Veurem si Míriam Nogueras o algú va fer alguna declaració. Crec que sí, a veure...
Perdoneu.
Ara hi ha una mica de crits, la podem sentir.
Anem una mica tard.
Anem a escoltar-lo, i de fet l'únic problema que hi ha hagut de seguretat ha estat més de totes les càmeres que s'han tirat a sobre de Míriam Nogueras, que no pas el que estava passant a fora, almenys ara mateix, i ja són dins, ja estan entrant dins de l'hemicicle, i les mentides els veurà d'aquí un minut.
Les primeres ministres a seure, Irene Montero i Ione Belarra, flash en aquests moments dels fotògrafs, i una tercera que arriba, Margarita Robles, titular de defensa, que també ocupa el seu escó. De moment, cap més.
Benet, hi ha algun comentari? Perdó, ara arriba Esquerra, no? Suposo.
Ara arriba Esquerra, exacte. Ho fa Gabriel Rufián, Teresa Jordà, Francesc Marc Álvaro, etc., que ara mateix doncs, sí que s'acosten a fora, i sembla que Gabriel Rufián sí que vol parlar. L'escoltem ara mateix.
Con crispación. Sí que es cierto que la derecha tiene más altavoces que nunca y se nota más y no debería ser así. Lo único que espero de este debate es que sea normal, lo más normal posible, dentro de la normalidad.
¿Por qué no han firmado la ley de amnistía? ¿Por qué no la han firmado desde Esquerra?
La firmaremos en breve. Somos, ¿sabe qué pasa? Es que con el PSOE casi hay que mirar a contraluz los documentos que te pasan. Pues se escriben con tinta invisible o algo así.
¿No se fían del PSOE?
No le tenemos manía al PSOE, le tenemos memoria.
I Gabriel Rufián, que ara ja amb tota la bancada dels diputats d'Esquerra doncs entren cap a dins del Congrés, i ja és l'últim grup que faltava per arribar. Per tant, ara ja són tots dins i ja està, ja els tindrem.
Hem vist una salutació dels diputats de Junts per Catalunya al fotògraf més conegut que es fan i es fan, que és Dani Duc, que estava a l'interior de l'hemicicle. Aviam, anem a la companya de la Vanguardia, per cert. Ara veig que entra a Sumar, amb Yolanda Díaz al capdavant,
amb Marta Lois i amb Aina Vidal
somrient, la qual cosa no és notícia, per exemple, riu, i anem un moment cap a Benet, per acabar, deies.
Sí, no, deia que hi ha hagut un moment quan circulava per aquí l'autobús d'Azteoir, que els manifestants s'han volgut desplaçar cap al centre del Passeig del Prado, diguem-ne, com per donar suport a l'autobús, la policia ha fet un cordó per impedir que tallessin el trànsit. De moment no hi ha hagut cap tensió, simplement han impedit això. I també, últim punt, veiem ara una brigada de l'Ajuntament de Madrid que està col·locant tanques, que fins ara no hi eren, al voltant de la Font de Neptuno, preveient doncs, que aquí vindrà molta més gent, doncs, que no invadeixin el que seria la font, com quan hi ha una celebració d'Atlètic de Madrid.
Gràcies, Benet Íñigo. Anirem connectant també amb l'exterior. Per anar acabant, perquè falten 4 minuts per arribar a les 12 i ja començarem a escoltar a Pedro Sánchez, i ens deixarà Pablo Iglesias i també l'Enric Juliana. Només, Pablo, dues preguntes. Com està Pedro Sánchez i com està Irene Montero?
Pedro Sánchez no lo sé, supongo que bien, le van a elegir en las Cortes por tercera vez presidente del gobierno. Irene Montero está triste. A Irene no le ha gustado que echen a Podemos del gobierno de esta manera, y la manera en la que tanto el PSOE como Yolanda Díaz y Sumar se han puesto de perfil frente a la violencia política que se ha ejercido contra el Ministerio de Igualdad y contra las políticas que han sido capaces de sacar adelante en esta legislatura. Pero yo creo que sale mucho más grande. Yo creo que Podemos tiene ahora un recorrido mucho más libre y con una fuerza propia tan determinante como la del PNV, como la de Junts, como la de Bildu, como la de Esquerra en la próxima legislatura, y sin el riesgo, que yo creo que va a terminar por neutralizar a Sumar, de quedar completamente invisibilizado en un gobierno con menos iniciativa política que el anterior. Yo creo que se inicia un camino nuevo para nuestra fuerza política, que a mí me parece muy ilusionante y que creo que va a funcionar.
Teniu una última pregunta, però acaba d'arribar Pedro Sánchez, ja, eh? Armenteres.
Entrant i va directament cap al seu escó. Acaba d'entrar Alberto Núñez Feijóo fa 30 segons. La sorpresa, no l'ha aplaudit ningú. I en aquests moments, el circ del Congrés dels Diputats es converteix en aquest mega aplaudiment al president del govern espanyol. Encara en funcions, que demà deixarà de tenir aquest, aquest títol.
He de dir que queden dos minuts i, per tant, li vull fer una última pregunta. Ara parlava Pablo Iglesias d'Irene Montero. I ha parlat abans d'Europa. I ja fa temps que hi ha un xup-xup de que Irene Montero i Podemos podrien anar per lliure a Europa i amb la Irene Montero com a cap de llista. Podria ser?
Bueno, solo tendrá que decidir la organización, pero si me preguntas mi opinión, yo creo que las elecciones europeas son importantísimas y Podemos tiene que hacerse valer. Yo creo que la presencia de Podemos en las europeas es imprescindible y que además haya un proceso de primarias en el que la gente logre una participación histórica y creo que esas elecciones van a ser definitivas para el futuro de la izquierda. Lo que tenga que comunicar el partido ya lo comunicarán sus portavoces.
Fins aviat, Pablo. Gràcies, eh? Anem comentant. Enric Juliana, torna després, que després veurà bé en què et sembla el discurs del Pedro Sánchez. Val? O sigui, com si vols quedar aquí, eh? Per mi, com tu vulguis. Si vols quedar aquí, estarem encantats. Perfecte. Es queda Enric Juliana amb nosaltres, es queda també la Mònica Hernández. De seguida saludem el Pere Mas perquè queda un minut per arribar a les 12.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?